Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
I'm at a party I don't wanna be at, and I don't ever wear a suit and tie yet. Wondering if I can sneak out the back, nobody's even looking me in my eyes. Can you take my hand, finish my drink, say shall we dance? Hell yeah. You know I love you, did I ever tell you? You make it better like that. Don't think I fit in at this party, everyone's got so much to say.
Molt bon dia, salutacions, una jornada més. Ja estem així a la 92.2 de la freqüència modulada, com sempre, per tal de fer-los companyia amb molts convidats, moltes veus que de seguida repassem i presentem. Convidats en clau política, en aquesta jornada ens visitaran des de Compromís, Héctor Ramos i també Silverio Tena, així com també Quique Castelló. Ell arribarà des d'Almenara i la resta de Borriol ens parlaran. Però en tindrem més assumptes també en aquesta jornada, avui s'inaugura Cebisama. Parlarem respecte a la representació de Vila-real, en aquest cas amb Juan Cardel, catedràtic, que és responsable d'aquesta càtedra, valga la redundància, ciutat de Vila-real. Així que amb ell estarem, repassarem els projectes d'aquest 2020 i també aquestes iniciatives innovadores que té a hores d'ara entre mà el sector. Però en tindrem més assumptes també. Des de l'Ajuntament de Vila-real ens visitarà la regidora de Participació Ciutadana, Míriam Caravaca, perquè ha llançat una campanya per a donar a conèixer o recordar una possibilitat que s'oferís a la localitat per a atenció i tràmits i evitar les cues, com és fer una cita prèvia, agafar aquesta cita, aquest torn previ, i així és evitar esperar molta estona, com passa més d'una vegada i més de dos, i la gent, doncs, clar, es desespera perquè ha d'estar molt de temps esperant en moments puntuals en els quals s'aglomera moltíssima gent. Així que recorden que amb cita prèvia, doncs, això es pot estalviar. Doncs aquestes les veus i, com sempre, alguna que altra coseta més durant aquest programa Protagonistes. Així que, fetes les presentacions dels principals protagonistes, anem a mirar altres assumptes, per exemple, quina és la meteorologia que ens depara avui o aquest inici de setmana, la primera setmana sencera del mes de febrer. Doncs temperatures molt elevades, 25 graus de màxima, 12 de mínima. La situació demà, molt semblant a la d'avui, 11 de mínima i 22 de màxima, i ja a partir d'ahí baixaran especialment les màximes, passarem de, previsiblement, passarem dels 22 de demà als 15 de dimecres, i aquesta tendència es mantindrà la resta de setmana. Probabilitat de pluja avui i demà no existís, sí, però baixeta a partir de dimecres, amb un 15% de probabilitat, i la resta de dies va oscil·lant entre un 5, un 15, un 20. Veurem si es produïssin finalment aquestes precipitacions o no, perquè també aquest cap de setmana no havia de ploure i dissabte de matí va caure un roixonet, no molt gran, però el suficient per a embrutar els cotxes i banyar els carrers. Doncs bé, fet també aquest incís meteorològic, anem a mirar quins són els temes d'actualitat a les xarxes socials. Everyone's got so
much to say. És tendència a Twitter. I feel like I'm nobody.
Doncs es parla de Viuda Negra, és una de les produccions dels estudis Marvel, i han llançat un nou tràiler, un darrer spot que sembla, diuen alguns, que està tret directament dels còmics. La veritat és que han fet la comparativa d'imatges entre el còmic i el que es podrà veure a la gran pantalla i realment sí que són molt parelles aquestes dues imatges. Així que aquesta és una de les tendències. Aquesta Viuda Negra, el tràiler es va emetre durant la Super Bowl, així que s'ha presentat aquest tràiler i també quatre pòsters amb Scarlett Johansson com una de les protagonistes. Aquest és un dels assumptes, però també avui es parla de Sant Blas. Avui és aquesta onomàstica, així que felicitats als Blas, als Blai. En imatges, per exemple, pues Epi Blas és una d'aquestes que es fiquen avui, però també avui jornada de festa gran a Borriana, amb la Font del Vi, també processó en honor al Sant, i també imatges d'altres municipis, altres poblacions que també celebren aquesta jornada de forma especial. Més assumptes es parla, o es continua parlant també, del Descans Halftime Show 2020, és a dir, l'espectacle de la Super Bowl al Descans, en aquest cas amb Shakira i Jennifer López. Diuen que en 15 minuts han fet més exercici del que algú farà en tota la seva vida. També es parla d'alguns dels moments, dels gestos, de la interpretació. Doncs bé, sembla que l'actuació d'aquestes dues artistes ha deixat per a molt. Més assumptes, també en aquesta jornada es parla de jefe d'estado. En aquest cas es deia, no, que el govern del Partit Popular va gastar 500.000 euros de fons reservats per a protegir el partit dels jutges, espiar a Bárcenas, entre altres. Així que aquesta és una de les informacions que hi havia avui, que es publicava avui. També, per exemple, des de Ciudadanos diuen que Arrimadas lamenta el desprecio al jefe de l'estat de los socios de Sánchez. També declaracions de Adriana Lastra al manifest dels independentistes, que asseguren que no n'hi ha rei. El govern i el PSOE respeten i apoyen la labor del jefe d'estat. Doncs bé, amb aquesta declaració, no, amb motiu d'aquest document, estan reaccionant la resta de partits respecte a la figura del rei. I més assumptes, també, com dèiem, el govern del PP és avui una de les notícies destacades, una exclusiva de Cadena Ser. El govern del PP va gastar aquests 500.000 euros en fons reservats per a protegir els jutges, espiar a Bárcenas i desfer-se de proves. Així que aquesta és una de les informacions de les quals s'està fent ressò ja també Twitter amb molts comentaris de la gent. També es parla de la llei de costes 2013. En aquest cas és una entrevista que s'ha fet a Teresa Rivero al País i destaquen almenys el titular que la modificació de la llei de costes del 2013 va ser una irresponsabilitat. Teresa Rivero ha passat de ministra a vicepresidenta després per a la transició ecològica i el repte demogràfic, un megadepartament amb competències mediambientals, energètiques i de despoblació. Així que es fan ressò avui també a les xarxes socials de les declaracions de la vicepresidenta. I també el Partit Socialista, doncs, destaca altres punts, no, d'aquesta intervenció en el País. Però en tenim altres assumptes. El rei que ha inaugurat la legislatura en el Congrés, així que també d'això s'està parlant. Aquest dilluns al migdia, Felip VI presidís l'acte que dona inici al nou cicle polític, sent aquesta la primera legislatura que té un govern de coalició. Així que també recorda que alguns partits com RC, Junts, Bildu, BNG i la CUP no estaran en aquest inici perquè afirmen la monarquia espanyola no els representa, i era això el que dèiem abans, també era un dels temes tendència a hores d'ara. I també, per exemple, es parla dels autònoms. En aquest cas, perquè, segons publicava, per exemple, Antena 3, el govern puja l'impost al dièsel, que augmentarà en 3,8 cèntims per litre. Així que aquesta era una de les informacions ja una miqueta antigues, no?, però que avui ha tornat a les xarxes socials. Així que ara mirem a veure per què, no? Era una d'aquestes intervencions, no, que hi havia, però també, per exemple, respecte a les pimes espanyoles que generen el doble d'ocupació que les grans empreses. Les pimes en l'actualitat concentren vora 11 milions d'ocupats per 5,6 milions de les grans empreses. Així que també es parla de la força dels autònoms. Doncs bé, amb aquests temes damunt la taula, els temes tendenciables a les xarxes socials, ens quedem una xicoteta pausa de seguida. Els primers convidats i assumptes a la 92.2. I don't like nobody but who's like
you're the only one here. Las personas estamos cambiando a cada rato. Ahora llevamos una vida híbrida, con gustos híbridos y hasta convicciones híbridas. Por eso la gama híbrida de Kia ofrece una extensa variedad de modelos para cualquier momento de tu vida. Desde 19.800 euros. Financiando con Banco CTLM-SAU antes del 28 de febrero. Consulta condiciones en kia.com. Ven a descubrirla a tu concesionario Kia más cercano.
En Kia, tú eliges lo que conduces.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia, 1525.
Los domingos, con Mediterráneo, la revista Lecturas te sale por 50 céntimos. Sí, has oído bien, 50 céntimos. No te la pierdas. La revista Lecturas, la mejor revista del corazón, por solo 50 céntimos, los domingos con Mediterráneo, tu periódico. El periódico de Castellón.
Nos gusta implicarnos y darlo todo por y para nuestro alumnado. Abogamos por el trato directo y personalizado, porque tú eres Estuditecles. No lo dudes y visítanos en nuestras instalaciones de la calle Molino de Villarreal, donde te informaremos de nuestro amplio catálogo de cursos.
Pero apoya bien el sofá, hija, que se te va a caer.
Papá, que no cabe, que el maletero es muy pequeño. ¿A quién se le ocurre llevar un sofá de dos plazas en un coche?
Que sí que cabe, que como no lo llevemos hoy a la villa, tu madre nos mata, que me lo lleva diciendo un año.
Pues malconízate.
¿Tienes que trasladar algún mueble? Ven a Malco y olvídate de soluciones raras. Alquila la furgoneta que mejor se acople a tus necesidades y solo por el tiempo que la necesites. Malconízate.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Ahora en Pepefón puedes acumular los gigas que no gastes en un mes para gastarlos el siguiente. Por eso yo he acumulado todo el aire necesario para contarte este anuncio sin volver a coger aire. Ahora con Pepefón, 25 gigas acumulables, fibra 200 megas y llamadas ilimitadas por 48,90 euros al mes. Sin permanencia y con principios incluidos. Pepefón. Ay.
Tu móvil, tú eliges distribuidor autorizado de Pepefón en Avenida Francisco Tárrega 53 de Villarreal.
En Juanjo Jovet te proponemos que disfrutes de las rebajas. Ven y aprovecha los descuentos de hasta el 50%. Es el momento de renovar tu armario y estar a la moda con el mejor estilo de Juanjo Jovet. Visita nuestras rebajas en la calle Mayor San Jaime 4 de Villarreal.
Hay trenes que solo pasan una vez en la vida.
Sí, son situaciones de ahorra o nunca.
Eso de ahorra o... así no se dice, es ahora o nunca.
Que no, que a mí me han dicho en Fiat que se dice así.
Así es. En Fiat hemos decidido que este enero se dice ahorra o nunca. Porque solo este mes tenemos en liquidación todos los vehículos de kilómetro cero. Ven a descubrirlo a uno de nuestros concesionarios o entra en fiat.es.
Tecno Villarreal, colaborador de Comauto en Villarreal, Avenida de Francia 62, tu punto de venta de Fiat, Alfa Romeo y Jeep en Villarreal.
Segunda rebajas en Canem. Prendas de las colecciones Mujer y Hombre al 2x1. La misma calidad y servicio de siempre, pero ahora a precios imbatibles. Ven ya y descubre también las tendencias que trae esta primavera 2020. Canem, la moda que estás buscando en Villarreal y Nules o en www.canem.es.
¿Te gustaría ampliar tu formación? Apúntate a los cursos de especialización profesional Aula Mentor Villarreal, certificados por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Cursos muy asequibles, de autoedición con InDesign y marketing para pymes. Más información e inscripciones en efectvr.com. Aula Mentor Villarreal, un proyecto de colaboración entre el Ayuntamiento de Villarreal y Fundación Caixa Rural.
I més assumptes a la 92 puntos de la freqüència modulada. Anem a parlar d'una campanya que es llança no per a presentar un servei nou, perquè ja està fa temps,
però sí per a que la gent el conega, perquè en altres àmbits, com ens comentava la regidora, ara la saludem, ho tenim l'assumit, però per a demanar cita, atenció i tràmits no està tan clara la cosa. Per tal de conèixer com es pot fer, les millores que això pot oferir, ens acompanya la regidora de Participació Ciutadana, Miriam Caravaca, molt bon dia.
Molt bon dia.
Doncs parlem d'atenció i tràmits, que molta gent passa per allí per a registrar molts temes, però que moltes vegades n'hi ha grans cues i la gent pues, al final es queixa perquè diu és que estigues esperant fa una hora i això es podria solucionar relativament fàcil.
Pues sí, és simplement pues, entrar a la pàgina web de l'Ajuntament de Vila-real i demanar cita prèvia. Igual que fem quan demanem cita al metge o igual que quan anem a tràfic demanem cita prèvia, pues, aquest servei és el mateix. Entres, demanes cita, després quan arribes a l'Ajuntament, en la màquina que tenim allí, confirmes que has aplegat i ja pues, te fan passar en el mostrador, ja te diuen el teu número i te fan passar. És una manera de que ciutadans, pues, no perquè en el temps fem cua, perquè veus que tots anem a la mateixa hora a registrar, és increïble, però a voltes n'hi ha unes cues eternes i a altres hores del matí no n'hi ha tanta gent. Suposo que és veritat, pues, la gent que deixa els xiquets del col·legi pues, aprofita per, mentre es deixa, me'n vaig allí. Però una manera d'estalviar temps és demanar la cita prèvia.
Perquè m'ho dirà bé, però si jo agafo cita i els que estan allí han agafat número i estan abans que jo, però diguem que la cita és preferent, no? Si ja has fet la gestió, dona la preferència.
Clar, tu ja l'has agarrat amb anterioritat, el dia d'abans has agarrat la teva cita i tu tens el teu número. La gent que està allí, bueno, pues sí que va passant, però porta una altra cua.
I està bé mirar, no?, la informació que es va donar, que el percentatge realment de sol·licituds per cita prèvia era molt baix, crec que era en torn a un 10% de tota l'atenció que es fa, no?, que dius, és molt poquet, tenint en compte que estem en una societat que el mòbil, el WhatsApp i tot això ho tenim a l'hora del dia.
A més, la gent que ve allí, la mitjana d'edat és relativament jove. La gent gran no sol vindre a registrar, normalment no van bé els fills o els nebots, això ja sabem com va. Però que sí, que és perquè no estem aviats o per el desconeixement també de la gent de que aquest servei existís.
Perquè no sé si té ara vostè la xifra en ment de quantes atencions o quantes persones passen, no?, per aquest servei, perquè llegíem, no?, que les sol·licitades prèviament unes 1.400. Però què és això? És molt poquet respecte al gruix.
Sí, això és molt poquet. Això no arriba ni a un 5% de lo que se pot arribar a atendre.
Si multipliquem això, no?, si fem l'extrapolació, pues sí, pues 20.000 igual a l'any, no? És una barbaritat.
Una exageració, perquè des de... Clar, tots passem, com bé comentàis, tots passem per allí. Pues si vull fraccionar l'IBI, si vull demanar la sol·licitud de qualsevol penya per fer qualsevol acte, que si a qualsevol associació no, també per a sol·licitar. És una barbaritat de gestions que se fan i que passen totes per allà. Això és per on entra tot, per on entra, no? Sí.
I com es vol donar a conèixer o recordar que existís aquesta ferramenta de cita prèvia?
Pues tenim unes campanyes en uns flyers que i en uns cartells, però com a novetat pues, han fet en això de les noves tecnologies un GIF molt, molt simpàtic on explica com tens que fer per a agafar cita prèvia.
I algú pensarà, ha comentat regidora que la gent molt gran que potser no està tan acostumada a les noves tecnologies no va, que sempre va algun familiar més jove, però dirà, i per què per telèfon igual que cride a l'ambulatori si no puc per internet? Això per ara no està, no? És mitjançant o l'aplicació municipal o la pàgina web.
O físicament.
Físicament també.
També arribar allí. Sí, però lo del telèfon sí que és veritat que no és una possibilitat que se contempla de moment. Ja sabem tots el que passa en els telèfons. Tots ja hem cridat a l'ambulatori i ja hem dit, no m'agarrem mai el telèfon.
Si ja l'Ajuntament rep unes quantes cridades, no, si li afegim aquesta possibilitat.
Encara és més.
Així que en aquest cas és insistir en la cita prèvia, però bueno, és que també el dimecres, no?, per exemple, que és mercat, pues és això, la gent sí està a tope.
Clar, la gent... normalment ja quan fas tràmits tu ja saps quan vas a fer-los i quan vas a presentar-los. O sigui, no, no tens que... No és algo que siga de avui per demà. L'administració ja sabem que hi ha uns plaços i que tens unes, uns certs dies per pa presentar-lo. Aixina que és... que no és com el metge tampoc, que dius, ostres, ho necessite ja, que necessite.
L'horari d'atenció i tràmits és de matí, matí n'hi ha alguna vesprada també?
N'hi ha per les vesprades, dimarts i dijous, n'hi ha atenció i tràmits per a registre. I de matí, tots els matins, hasta fins les dues.
Si la gent que ho sàpia no dirà, és que clar, si treballo de matí, quan vaig? També estan aquestes vesprades.
Estan de 4:30 a 7 de la vesprada, n'hi ha registre en l'Ajuntament de... de Vila-real, per la possibilitat de la gent que treballa i no pot anar.
I aquesta possibilitat que ha comentat més una vegada l'alcalde de traslladar, és que com estem així davant i tenim les obres que han deixat el sostre, com n'hi haja una gotera en ese gran casino, no pot ser perquè han ficat moltes capes que tenim ahí vista directa. És aquesta la idea, però ara es manté, no?, quan estiga que el gran casino siga la seu per a descongestionar una miqueta l'edifici de l'Ajuntament.
Sí, l'alcalde ja ho ha comentat moltes vegades, de deixar el que és l'Ajuntament com a tal, com a oficines i atenció i tràmit d'atenció a la ciutadania se fa en el Gran Casino. Que la veritat és un luxe.
Tindre allí la seu, no?
Això, les escalinates i tot, la veritat és que sí.
Així que, per ara es manté la idea, no? Una vegada que no li ha de quedar ja molt a l'obra, per així dir-ho, no? No sabem si n'hi ha un temps, una periodització per a poder fer el pas, no?
De dates encara no han parlat. Ja sabem les obres que quan se comencen, però no se sabem mai quan s'acaben. Això crec que ens passa a tots en les nostres cases, també. Però la idea és de que atenció i tràmits pues, passi allà.
Al final també és molt cèntric, no? Està un minut de l'Ajuntament.
Sí, al final si vas a l'Ajuntament i necessites registrar alguna cosa, pues, va, no t'has de desplaçar molt lluny.
Sí que ja ve l'última regidora a insistir, no?, en que disposa atenció i tràmits de la cita prèvia, que mos estalviaríem molt de temps i més d'un mosqueig, més d'un i més de dos. No? I sí que, per favor, que la gent que si pot i ja ho sap el dia que té lliure o que se pot agafar al treball, si no pot d'altra forma, que faci aquesta sol·licitud.
Que està aquest servei a disposició de ciutadans, la cita prèvia. I això...
I que no, Quiqui, no esperen. Doncs, regidora, moltíssimes gràcies, com sempre, per estar així i explicar-nos en aquest cas aquesta campanya de record i parlem pronte de més iniciatives.
Molt bé, moltes gràcies.
Bienvenidos a la era del nuevo Nissan Juke, el crossover coupé con un diseño revolucionario y la última tecnología para que conducir sea una experiencia increíble. Pero a ver, espera, para.
Es que no sé qué hago grabando este anuncio, si ya puedes ir a tu concesionario, probar el nuevo Nissan Juke y comprobarlo por ti mismo.
Nissan. Innovation that excites.
Satra. Avenida Valencia 223. Castellón.
Y en Villarreal, carretera de Honda.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedresín número de Villarreal.
Enumerarlas todas aquí es imposible. Ven a Óptica Villarreal y descubre las ofertas en gafas de sol, monturas, progresivos, lentes de contacto. Si necesitas renovar tu mirada, aprovecha ahora las ofertas de Óptica Villarreal. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
¡Agricultor! Así de fácil, 10 centímetros por anegada de ruedo y la coniza no verá. Así de fácil, ruedo aplicará y el pinete este verano no verá. Así de fácil, con ruedo un regalo se llevará, distribuido por Agromaestra 964-32-2041.
Des de l'Immobiliària Massaguer volem agrair a tota la població de Vila-real tota la confiança depositada al llarg d'aquests 50 anys que ens permet celebrar aquest aniversari amb tota la força i màxima il·lusió per al futur.
Immobiliària Massaguer, calle Ermita 21 de Vila-real, telèfono 964-52-1385.
Servilim Villarreal, limpieza de locales, comunidades, garajes, nueva obra, limpieza integral del hogar. Y si lo necesitas, también realizan limpieza por horas. Cuentan con personal altamente capacitado. Pide presupuesto sin compromiso. Infórmate en Servilim, calle Manuel Sánchez Warner 1 de Villarreal o llama al 653 20 42 94.
Sí, en vosotros a Borriol y tenim a Héctor Ramos, alcalde de Borriol. Bon dia.
Hola, bon dia, Susana.
I a Silverio Tena, que és diputat autonòmic, però era el anterior alcalde de Borriol. Bon dia.
Molt bon dia, Susana.
Mire, vaig a ser ràpida i anem a entrar en matèria. La setmana passada, bueno, mos apareix un titular que diu que Compromís investiga Compromís.
Bé, això de la premsa de vegades és curiós que diguin que Compromís investiga a Compromís. És totalment una falsetat que Compromís sols vulgui investigar a Compromís, perquè, primera i principal, perquè s'investiguen les coses que no estan clares, que no han sigut exposades o que no han complit unes tramitacions. En este cas, volen veure els comptes de 2016, 17 i 18, i jo diria que en vez d'investigar el que volen els revore'ls, perquè en teoria aquestes persones que ara diuen que no saben què diuen aquests comptes estan representats en l'Ajuntament i han tingut a la seva disposició tota la informació que diu ahí. És més, l'Ajuntament ha fet tots els tràmits necessaris i com marca la llei, que no pot ser d'altra manera, han anat a les comissions informatives, han estat exposats les dies que marca la llei, no sols a disposició dels grups polítics, sinó també del públic en general, i estos comptes després s'envien a la sindicatura com pertoca la llei. Per tant, el dir que volen investigar uns comptes que han tingut a la seva disposició, jo crec que és un poc un paripé per dissimular el que no estan per treballar i per tirar el poble endavant. Si no, guanyen temps perquè ells són un poc aquella frase que va dir Mariano Rajoy, de cuando peor, mejor, i ells practiquen aquest tipus de polítiques. Cuando peor, mejor para nosotros. Y entonces sí que dius que no estan para treballar bé el poble, perquè hi ha molta feina per fer, i si no són per fer-la, sempre dic el mateix, que deixen fer el que les va fer.
Mire, és que per això els ha convocat els dos. La sensació que ens dona és que l'actual alcalde puga tindre desconfiança de l'anterior alcalde. No és així, Héctor?
Sí, a veure, el titular és molt maliciós. El Compromís investiga el Compromís, a toques d'investigar algo, seria el ple de la legislatura 2019-2023 investiga els comptes de la 2015-2019, perquè, com bé ha dit el meu company Silverio, s'investiguen coses quan no estan clares. Els comptes del 2016, 2017 i 2018 estan presentats en temps i forma, van estar exposats al públic, se van fer les al·legacions oportunes, inadmitides totes per l'interventor. Vull dir que n'hi ha poc a rascar, és dilatar en el temps i ja està.
En aquest cas, el que proposa la comissió d'investigació és veïns de Borriol.
Sí.
I quina intencionalitat n'hi ha per part de veïns de Borriol, si hi ha, que vostès diuen que ja han tingut aquests comptes, per a tornar a reclamar-los?
L'única opció que veiem és que vol allargar la notícia, perquè no té més explicació. La legislatura anterior va ser de Compromís i del PSOE, se'ns fica sempre a nosaltres, a Compromís només, i no se'n recorden que la legislatura anterior també estava al PSOE. Quan van votar, per descomptar que Compromís està, bueno, per la transparència no pot ser d'una altra forma, i vam dir que sí, voleu veure'ls? Sí, però investiguem des del 2003, que és quan hi havia ingressos, i espera on pensem que pot vindre tota la malifeta. No deixar veure que és des del 2016. Això, bueno, no s'ho creuen ni ells tampoc.
Sí, però en el plenari, mire, jo estava veient-lo, i quan vostè diu que a més volia que s'investigaren també des del 2015, li diuen que no?
Me diuen que no en aquest moment, i deixen la porta oberta, bé, deixen veure que deixen la porta oberta, però que veuen que és necessari del 2016 per agilitat. Jo l'únic que es vaig dir és que per agilitat, una vegada ficats, fiquem-nos en antecedents, agarrem els números conforme toca, i no només des del 2016, perquè només pensar que en el 2012 i el 2014 se van fer préstecs ja te pot donar una pista. que és que voleu deixar aquests anys fora per no remuntar-me més, més...
Sí, però quan a vostè li eixiran els pagaments, voldran veure d'on venen, no? Silverio, vostè que estava en aquest moment, voldrien veure d'on venen aquests pagaments, no?
Efectivament, ho estava dient Héctor ara mateixa. Sí que és molt important, si volen rebore els comptes, torna a dir rebore, perquè ja s'han vist, tots els mesos, quan se fa un ple, se dona compte dels pagaments que n'hi ha.
Clar.
A més, els pagaments que s'han fet tots aquests anys es tenen a la seva disposició, ja s'han tingut. El que sí que és important és veure el per què l'Ajuntament fa uns anys, concretament des del 2014, que no poden fer front als gastos estructurals que té l'Ajuntament. L'Ajuntament té uns gastos fixes, que és una plantilla, uns serveis, contractats i tal, i fa uns anys que tenim una deficiència i no poden cobrir-los.
Pues mire, jo quan és el titular, com la comissió la presenta a veïns de Borriol, jo cride al senyor Carballeira per telèfon i li pregunte, li dic que ja que li han donat via lliure perquè vagi estar bé en el pleno a que pogueren, se pogueren iniciar la comissió d'investigació, si almenys desbloquejarien la situació i s'aprovaria el pla de sanejament. I les paraules sexuals, m'ha donat permís per a que ho diga, o sigui que no tinc problema, va ser que no, que primer ell volia veure d'on se podien estalviar diners i després pues ja se veuria no aprovar el plan, sinó no gastar-se diners en coses que no cal.
Però és que això ja pareix que sigui de risa. En què es gastem més diners? És que fan veure que es gastem diners en, no sé, com si haguem anat a la fira de Fitur, com si haguem agarrat l'alcalde o l'equip de govern un cotxe i m'ho hem anat a Xina a veure unes mostres.
Sí, però és que a més, això passa dijous, va ser el pleno. Divendres jo li invite a que el senyor Carballeira m'enviï una nota de premsa i ell, la nota de premsa és que a més en Borriol s'havien perdut ajudes per valor de 72.000 euros.
Mira, això li ho contestaré molt ràpidet. No s'ha perdut ninguna ajuda.
Jo li enumere, si vol, perquè vostè vagi contestant-me. Mire, concretament, perquè clar, ell el que argumenta és que en vez de pujar els imposts als veïns o adequar-los al gasto corrent que hi ha ara, pues que, per exemple, pues que no se perguen les ajudes. I una que ell enumera en aquest moment és pues que el carrer Ribas Llarg, que tenia una subvenció que estava feta i una ajuda concedida, pues que s'ha perdut.
Mire, ojalà el problema de l'Ajuntament de Borriol foren aquests 72.000 euros. Si per culpa d'aquests 72.000 euros, que segons veïns de Borriol hem perdut en subvencions, s'arreglara el problema, jo, si fora aixina, dimitiria, però demà. Ho tinc molt clar.
Sí, però...
No és un problema de 72.000 euros. Ara,
però està perdut, i ses ajudes?
Per exemple, anant a la qüestió de, per exemple, el Ribas Llarg, aquesta obra no es va fer. I si no es va fer és perquè no teníem disponibilitat pressupostària. Què vol dir això? Que per a fer l'obra i poder cobrar la subvenció has de pressupostar el 100%. El 100% no el teníem. Rascant d'ací d'allà, és que no podíem tindre'l.
És dir, quan vostè demana una ajuda, n'hi ha un plec de condicions, no? Un requisit
a complir. Bases, sí. I una d'elles és que
vostè tenia que tindre el 100% de la quantitat per a aquest carrer.
El pagues, i una vegada el pagues, després, en este cas era conselleria...
Sí, Silverio, pot intervindre, si vol, perquè està dient, i una vegada, claro, ell mos ho fa ensenyes, però com això és ràdio...
No,
Silverio,
bé...
Silverio, vostè està assentint el que està dient l'alcalde de Borriol, no?
Sí, bueno, jo també he sigut alcalde igual que ell i sabem com funciona això de les subvencions. Ha d'haver una certificació del secretari, ha d'haver una partida pressupostària que garantisca el 100% de la inversió. Moltes vegades, jo sé que ho ha dit en Diputació, en Conselleria, moltes vegades les subvencions, si te demanen una partida molt específica d'una cosa concreta, si no la disposes en el pressupost, ja no tens accés a ella. Perquè com t'ha de dir al secretari que té una partida per a inversions en caminos de 100.000 euros si el teu pressupost no figura? Per tant, estem subjectes sempre a unes bases d'aprovació. Te pots acollir o no te pots acollir?
Després, la Diputació, el Plan 135, destinada a l'adequació de piscines, que també s'ha perdut.
Sí, bueno,
ha perdut el dret al cobro.
Això entenc que és una no és d'enguany. Entenc que ve referit a fa un parell d'anys, que eren unes obres que l'Ajuntament va haver de realitzar i no va complir els termes de Diputació, però si volíem obrir les piscines en juny no teníem més remei que fer-les.
Mire, quan Héctor meu està, vostè, senyor alcalde, m'ho està dient, el senyor Silverio està sentint en el cap. Digue-ho, és...
Sí,
fa dos anys hi estava vostè.
Efectivament, sí, és que aquestes coses se consultaven en el seu moment en la corporació i calia obrir la piscina, que recordar també que quan el Partit Popular i Banys de Borriol van governar, la van tancar un parell d'anys i era un servei que anava molt bé al públic i molt necessari. Després se va tornar a recuperar el servei quan venia a entrar el compromís, però calia fer unes deficiències. El que sí que va ser molt vergonyós va ser que van tindre un pla 135, que se van fer unes inversions, i quan se van tornar a obrir van tornar a tindre unes deficiències. Com bé ha dit Héctor, n'hi havia uns plaços que complir per acollir-se a les subvencions i no arribem a temps, perquè les piscines, si o s'obrigen en juny, perquè obrir-les en novembre no té massa sentit. Per tant, això és un poc el dir...
Cal dir que has que en Borriol no hi haguem piscines cobertes, perquè la idea seua al final és tindre també pista de gel i piscines cobertes, no?
Això ja seria el nou amàs.
Ojalà, no?
ojalà
no?
arribarem a això,
Per
no mos fiquem
cap límit.
Cap límit, ahí
està. El que sí que volia dir un poc per quadrar això és que això és el criticar per criticar, n'hi ha que tindre un poc de fonament en les coses. N'hi ha que tindre un poc de fonament que si la piscina calia i era necessària obrir-la en juny, evidentment, si l'Ajuntament havia de condicionar una part que li pertocava, calia fer-ho l'Ajuntament. Per tant, aixecar això, on que s'han perdut subvencions, és molt maliciós.
Sí, que no acabem d'entendre a què venia, si estem parlant del 2000... O sigui, d'esta anualitat, a què venia eixa subvenció ara? Perquè si mos fiquem a parlar de coses perdudes, mos podem remuntar al 2000, al 2007...
Sí, però, mire, quan jo li pregunto això, si s'aprova...
Per això és que ni mos ha valgut la pena contestar, que ja li contestaríem al ple.
Sí, però vostè entén
ple,
que
però...
quan que els veïns volen saber si crea la comissió d'investigació, a veure si se desbloqueja la situació.
Entonces, clar que sí.
Quan jo li pregunto al senyor Carabelleri si ara ell sí que l'aprovarà, ell me diu, bueno, primer hem de també... preguntar per què s'han perdut aquestes subvencions.
Per supost,
seguim.
Clar que sí.
En desembre també la conselleria també de conselleria una subvenció de 20.000 euros per serveis socials.
Crec que en esta és per la contractació del personal. Si no recorde mal, se va contractar no a 1 de gener, sinó més tard, i no és que no s'han gastat, és que, o sea, no és que s'han perdut, és que no s'han gastat. O sea, lo que vull dir és que
la despesa no s'ha fet.
Clar, es va contactar el personal més tard, per tant, a càrrec de l'Ajuntament no es va...
Perquè no existiria el personal.
Clar. Crec que va per ahí. De totes formes, tenim que mirar, perquè, clar, barrejar aquestes quatre subvencions en diferents anualitats i tot, n'hi ha que mirar exactament d'on
també li van dir que no n'hi haurà escola matinera, que la poda se farà cada 15 dies.
Sí, però és que la poda és molt graciós, este tema. Això ve d'un error del servei WhatsApp que tenim. Fiquem que està dos dies, dos vegades per mes, quan ell sap, perquè ell va ser el que va fer els plecs, la replega de poda està, n'hi ha 13 mensualitats. Què passa? Que a mi l'havíem acostumat a la gent a passar dos vegades al mes, quan només passa una. I el contracte és el que és. Ja ens agradaria a l'equip de govern augmentar aquesta periodicitat, però és que no podem. Tenim un contracte heretat que si volem millorar el servei, això suposa un cost. No cal tornar a repetir que no tenim... Bueno, és que no tenim diners, no tenim ni per a pagar aquest contracte.
Claro, lo que a mi me sorprèn, vostè m'entén, no, Silverio?
Sí, sí.
Perquè vostè
sí.
Està a les Corts Valencianes i allí seria impensable. És dir, li estan dient a vostè perquè lleva serveis si vostè no té diners per a pagar aquests serveis.
Però clar, tu mateixa estàs bloquejant el que l'Ajuntament tingui una liquidesa que sigui necessària per a millorar els serveis dels veïns. És una contradicció total.
I vostè, o sigui, el que vostè ha dit és que vostè les subvencions no les ha perdudes per, per deixades administrativa?
No, ni una. A veure, i també per aclarir un poc el servei de l'escola matina de vespertina, que en algun mitjà de comunicació he vist que pega una miqueta de caldo, l'Ajuntament no és que el prestara aquest servei, simplement el finançava. El finançava en uns diners. En uns diners que ara no podem donar a l'empresa que presta aquest servei. El servei segueix prestant-se.
Sí, sí, és una empresa privada.
Què passa? Que l'Ajuntament ha deixat de finançar-lo, per dir-ho d'alguna forma, perquè no podem. I com eixe, ara començarem a llevar més cosetes que no estem obligats a fer. Per desgràcia, ha de ser així.
I tot això serà fins a d'ací any i mig?
Sí, bueno, així és que s'ha parlat molt de la situació de l'Ajuntament, de que és tan caòtica i tal, i jo el que voldria recordar que quan Compromís va accedir al govern és que això és una data molt important. En l'any 2015 tenim un deute en els bancs de 3 milions quasi 4-6.000 euros. I ara quan Compromís ha entrat un altre equip de Compromís, pues només és 10.100, que s'ha fet una reducció de deute d'un 70%. Aquestes dates pareix que les oblidem. I també cal dir que el pressupost de l'Ajuntament de Borriol fins al 14 no comencem a pagar, perquè això també ha que dir-ho clar, i és el que cal dir quan se vulgui investigar, dir per què l'Ajuntament ha de pagar tots els anys del pressupost que té mig milió d'euros, se diu pronte.
En una població de
5.300 habitants estem parlant que d'un pressupost de 4 milions aproximadament, hem de pagar 500.000 euros només per a pagar els deutes que comencen a pagar-se en el 2014. Per tant, el que se qüestionen ara perquè en el pressupost que no hi ha prou, si llevem el mig milió d'euros d'este, l'Ajuntament sí que té una suficiència financera.
Fins quan s'acaba este préstec?
2022, si no recorde.
2021 s'acaben quasi que tot.
Sí, però seria poca... la meitat, quedaria... a lo millor la meitat del mig.
Vostè confia que acabarà de patir antes d'aquesta fecha, que algú dels regidors recolzarà el pla de sanejament,
sí,
que acabaran tots els préstamos i...
No, jo crec que sí, perquè quan farem la famosa esta comissió d'investigació, i recorde que n'hem presentat una altra, perquè no se va aprovar la de veure els comptes anteriors al 2016, que per a mi és... el més important. Quan s'acaben aquestes dues comissions, imagine que no tindran arguments o tiraran de l'argument que sempre tiren, d'allargar les coses.
Bueno, jo penso que ahí tens l'exemple del que havia veïns de Borriol. En un principi, segons dius tu, vas dir en aquesta emissora que una vegada tindries comptes clars, que ja els havia vist, que ja havia accedit. Torna a repetir que és molt important que ell accedia a tots aquests comptes, o és que no ha fet bé el seu treball. Jo no ho sé, perquè si tens 40 dies exposat del compte general a l'Ajuntament per anar a veure'l i no el veus i ara dius que vols tornar-lo a veure, no sé jo tampoc el teu treball a què consistís. Però si en un principi va dir que quan tornaria a veure els comptes sí que recolzaria el plan d'ajust o per a fer un pressupost que fos més adaptat a les necessitats i als ingressos i tal, i ara ja t'està ficant, com tu bé has dit, jo no ho sé perquè no ho he escoltat, que ja diu que n'hi haurà que veure primer les subvencions.
Sí, sí.
És que després te dirà que n'hi haurà que veure...
I després vol veure perquè s'han perdut aquestes subvencions.
I després te dirà que vol veure perquè, no sé... És que estos
vostè comptes... té la sensació de que lo com
jo tinc la sensació de que concretament el partit que tu estàs dient sí que crec que no recolzarà. Crec, ojalà m'enganye, però la seua tàctica és...
Pues mire, la sensació que donava és que ell el que volia és que a Borriol no li faltara res, que tinguera un bon govern, és dir, i és la sensació que no posava cap problema, al contrari, que ell el que vol és que estiguin els comptes clars.
Sí, és un poc curiós, no mai posa cap problema i sempre ha tingut l'oportunitat de ser clau, perquè de fet ho ha sigut.
Bueno, ha governat en diversos partits
és
diferents.
És que lo més graciós és que durant dues legislatures, i esta tercera també podria ser així, tenia, però sobretot en les anteriors, en les dues anteriors, tenia la clau. I com a tindre la clau i no la utilitzava aquesta clau. En esta tercera legislatura, que diguem que té la clau, també ho podria fer ús d'aquesta clau. De ser bisagra, de poder fer pacte, però és que ni per asomo, no...
Bueno, ara deixem veïns de Borriol, ja en tenim prou, i sap què podem fer, Héctor? Ara que tenim així a un representant de la Generalitat, li podem preguntar què és el que va donar-li al poble de Borriol, perquè ara li podem preguntar, no?
Pues mira, en el pressupost d'estany, a banda de les aportacions que se faran als serveis socials per a tindre uns serveis de qualitat, no com abans tenien, recordem que en Borriol han passat de tindre en la legislatura, bueno, abans del 2016, quan se va fer la nova llei de serveis socials, vam duplicar pràcticament el personal que està a disposició de les persones per tramitar les rendes garantides, per a que tinguin informació, perquè no només el servei social se tracta d'anar la gent que té necessitat, com antigament, que contaven que era un lloc de caritat.
Sí.
És un lloc de drets socials, com se diu la Conselleria de Drets Socials, i hi ha persones qualificades i treballadors per a que vegin les necessitats que tinguin les persones de Borriol, i això costa uns diners. Costa uns diners de més de 200.000 euros a l'any.
Héctor,
i això ens aportarà a la Conselleria.
Estan contents amb el servei que es dona a la Conselleria?
Sí que estem contents. A veure, és com tot. Estem contents, podríem estar més, però estem molt més
bé
que contents. Sí.
Com que podríem estar més... Vostè s'hi dona compte quan un alcalde d'un poble que al final sempre estira del fil?
Bueno,
podríem estar més, anem a estirar més.
Crec que això ho portem tots els alcaldes. Jo penso en la bona voluntat voluntat en algunes coses de tots, que quan ho és alcalde pareix que tingui la frase
tiene
de,
ADN, això, digo,
que, no, de que no mai tinc prou, això per a mi, això per a mi, pues mira, això al meu poble podria fer aquella cosa, això podria fer l'altra, i és un és una motivació
social
important.
Què més tenim a Borriol?
Pues mira, una inversió que fa molts anys que era ja, jo crec que fa molt de temps que estem demanant, perquè unes mesures correctores acústiques. Concretament hi ha un centre de discapacitats.
Sí, sí, un centre de discapacitat que com
en,
es diu?
En Vall d'Ombrí. Centre de discapacitats de Vall d'Ombrí, que allà hi ha pues, persones en unes capacitats molt, molt específiques, i estan allí i ingressats i viuen allí pràcticament, igual és que els cuidadors. I és molt, no sé, pareix que sigui un afegit de que han de suportar el soroll de les,
clar,
del tràfic diari que n'hi ha i tal. Entonces, enguany sí que ja s'ha licitat en el pressupost del 2020 i en les mesures correctores per fer allí una pantalla acústica. Enguany s'invertiran 257.000 euros i en el 2020 al final se faran diverses anualitats, s'invertiran 566.000 euros.
Per la pantalla.
Per la pantalla acústica, per a que aquella zona, allà a prop també hi ha uns xalets, perquè aquella gent no suporta,
no patisca el soroll,
no patisca
de la
soroll tan directe com ara. És una cosa històrica i és una inversió de,
sí,
de
una que fa
de que se fa des de la Conselleria de Obres Públiques i Mobilitat. Me pareix una bona, és una cosa reivindicativa i justa, però sí que és veritat que aquestes inversions són molt costoses i pues, enguany hem aconseguit que el govern del Botànic fiqui esta mesura per a Borriol tan necessària.
Està bé, Héctor?
Sí.
Tenia prou?
Sí, ma, prou, com hem comentat
abans. Haver demanat més coses?
Sí, i tant.
Per exemple?
Sí. Es podrien tirar una maneta en el castell, a veure si l'acabem de recuperar.
És patrimoni de la humanitat,
sí,
eh?
Sí, per això, que a veure si ens peguen una maneta. També ens agradaria disposar d'un centre de dia, però per desgràcia, com no tenim sòl municipal, de moment no el podem ubicar, però bueno, a veure si
però la legislatura és llarga, eh?
Sí, sí, per això, i aconseguiríem tirar un cable en aquestes cosetes. Hi ha un
estem
llarg
pendents del centre de dia, de la reestructuració del castell, no?
Sí.
Jo volia fer ahí una afegida.
Sí,
que esteu dient. El centre de dia, bueno, les infraestructures que les conselleries fan, bueno, igual en sanitat, que en educació, que en infraestructures, que en serveis socials, el requisit principal és que l'Ajuntament tingui sòl públic a la seva abast per oferir-lo a la conselleria per a fer la cessió del terreny. Per desgràcia, estos anys de la
de comissions d'investigació.
No,
pensava
no,
que era per la comissió d'investigació, no, i no me digui no, que també és per això.
No, però estos anys que Borriol ha recalificat tants i tants metres.
Sí, perquè Borriol també és en la comissió
d'investigació. Recordem que Borriol va passar de sempre tindre una població de 2.500 habitants a tindre 5.000 i pico, i això va dur darrere una construcció bestial d'uns anys i una requalificació de terrenys. També recordem que les distintes lleis urbanístiques otorguen directament a cada ajuntament un sòl públic. El sòl públic de Borriol no sabem on està.
Desaparegut.
No tenim sòl públic.
I aquí li tenim que demanar?
Caldria fer una comissió d'investigació a veure aquests anys que se recalificaven els metros, perquè si digués, no, és que aquests metros
veu
de sòl públic...
Veu com al final la
clar,
comissió d'investigació...
Sí, sí que és necessària, clar que sí.
Mire, i Carballeri va dir públicament...
Sí, estem tots
a més que com si volíem fer-la des de l'any 76.
Sí, no, home, no, tampoc te passes, perquè de l'any 76 no devem res.
Va tirar una miqueta d'ironia.
A veure, jo el que veig és que no n'hi ha que confondre el deute de quan mos ve. Perquè l'Ajuntament el que ha de veure des de quan té un pressupost que ha de pagar mig milió cada any. Torna a repetir, és una data important, del 2014. Perquè si Compromís si ja hagués fet el que feia el PP i el que feia veïns de Borriol que governaven, què feien ells quan decaien un pressupost? Un préstec. I el que vindrà darrere pagarà. Això no pot ser. Això no pot ser, aquesta política que ha portat.
Els ha tocat a vosaltres, pagar-lo, no?
Clar, pagar-lo sí.
Però no, pagar-lo sí.
Pagar-lo sí. Però això és curiós, no, que és que ho han fet, vull saber de què passa.
Haurà de preguntar en el pròxim pleno què passa en el sol...
En el sol públic. És que jo ho he preguntat diverses vegades.
Però és que, i això en la comissió d'investigació, jo, bueno, en el passaple ja ho vaig deixar, vore, que n'hi hauria que preguntar-se on està el sol municipal, que no són diners líquids, però és patrimoni. I aquest patrimoni se va convertir en diners, i aquests diners a on van parar? Pues crec que del 2015 al 2019 no se va gastar ni un duro d'això, se van gastar anteriorment.
Bueno, pues dit això, cal dir que dels plenaris, perquè clar, n'hi ha voltes que jo tinc tres plenaris al mateix temps, se posen tots d'acord i me toca anar mirant-los. Mire, el plenari més amable és el de Borriol. Jo invitaria els oients a que està en YouTube poden veure els sí, plenaris, poden veure'ls.
Transparència, sí.
I sobretot no hi havia cap tipus de males formes per part, mira, no és perquè estigui davant l'alcalde de Borriol, però és de veres que jo invito els oients a que miren cada plenari. Hi ha alcaldes que són molt amables i que parlen molt bé, i un d'ells és l'alcalde de Borriol, que el tinc així davant, sí, i jo l'aplaudís per això, perquè sap què ocorris? Mire, Quique de Almenara,
Castelló,
també el tindrem en un rato en Ràdio Vila-real, que ens ha explicat diverses coses, i el fa sentir realment mal la seva alcaldessa. Entonces, per esta part, agraïs que siguen, tinguin el tono amable, perquè...
És que jo crec que pots tindre, bueno, diferències polítiques, però mai s'ha de perdre el respecte, i això pues, que sentim mentides, sentim cosetes que no ens agraden, però el dia que perds el respecte, bé, ja no és política això, ja entrem en altres coses, i esperem aguantar aixina.
Bueno,
si no hauria de ser.
Moltes gràcies Silverio Tena i Héctor Ramos per haver vingut i haver-nos aclarit aquesta controvèrsia que s'ha produït este cap de setmana després del plenari, i res, es desitja el millor.
Moltes gràcies.
Sempre moltes gràcies.
A dir el que pensem, per supost.
Moltes gràcies.
Ven a Clínica Dental Llopis Díaz. Somos especialistas en implantología dental. Tu dentadura completa fija con 4 implantes en 48 horas. Y ahora, implante unitario con corona de porcelana desde 28 euros al mes. Clínica Dental Llopis Díaz, Perejil 10 de Villarreal, 964 52 90 48. Odontología de calidad a precio justo. Llama ya al 964 52 90 48. Te esperamos, porque tú eres lo más importante.
Es la felicidad de este valiente.
Un any més, Fundació Caixa Rural vol ajudar a desenvolupar l'activitat de les entitats socials de Vila-real. Per això obri el termini per a que les entitats presenten les sol·licituds a les subvencions de 2020. Des del 7 de gener fins al 21 de febrer, a través de la pàgina web www.fundaciocaixarural.org.
T'has quedat sense gas i estàs cansat d'esperar el repartidor? Crida la cooperativa al 964 52 08 50 i et portaran a casa la teua bombona de Cepsa. La cooperativa, Avinguda Castelló 75 de Vila-real.
La moda es estilo, arte, colores, tendencias. La moda es aquí y ahora con descuentos de hasta el 50% en marcas como Annie Jevai, Pepe Jeans, Liu Yo o BSB. Viste con distinción en Kaki Moda Joven, calle Colón 1 de Vila-real.
Cada día estamos más conectados, interconectados y abiertos al futuro. Y ahora mucho más cerca de ti. Marzá Volkswagen ha abierto sus puertas en Vila-real, en Camí de la Travesa 24. Más cerca para ofrecerte todos los servicios de nuestra posventa oficial. Más cerca para adquirir tu Volkswagen nuevo o seminuevo. Más cerca para hacerte la vida más fácil. Ahora también en Vila-real, Marzá Volkswagen. Más cerca de ti.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo, hay un Asmo.
Llévate dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser Mo, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Vila-real.
Més assumptes a la 92.2 de la freqüència modulada. Parlem aquesta setmana d'una fita que és molt important per a un sector econòmic fonamental hacia aquesta terra, com és la ceràmica. Ens referim a Cebisama i comencem per aquest tema perquè és actualitat i també des de Vila-real hi haurà presència, com ja fa uns quants anys, mitjançant la Càtedra d'Innovació Ceràmica Ciutat de Vila-real, i per això ens acompanya el seu responsable, Juan Cardà. Molt bon dia, Juan.
Bon dia, senyor.
Ja torna a començar la màquina, no?, de la càtedra, bueno, que no sé si para, però bé, suposo que també ara en Cebisama, doncs, el tret d'eixida per a donar a conèixer també tot allò que aneu a fer enguany.
Pues sí, estem ja en un altre any, el temps passa, que diuen que vola, no? I ja estem, pues, el que diem, pues, calentant màquines, motors, no?, per a anar preparant les activitats d'aquest any de la Càtedra d'Innovació Ceràmica. L'activitat estrella és, com sabeu, la Fira d'Estaca, que enguany toca cada dos anys, que en aquest caràcter bienal fem en Vila-real. Per tant, aquesta Fira d'Estaca anem a preparar-la ja, i de cara, que la celebrarem, ja ho avance, el proper mes de novembre, pues és qüestió d'anar elaborant tot el programa d'activitats i tot el que anem a fer.
La gent, on hi ha professionals, experts, que ja vos criden per a oferir-se, perquè Destaca ja s'ha consolidat o ja s'ha fet un hueco en aquest àmbit?
Sí, efectivament, tenim ja, en diferències a el que han sigut edicions darrere, molta gent hi ha que mos està cridant, que volen participar, que volen tenir presència, que volen saber com va ser aquest any l'organització de la fira. I poquet a poquet pues, ha anat calant dins de lo que ha sigut l'àmbit nostre, no? I també fora d'ell, vull dir que hi ha en caràcter fora inclús de la Comunitat Valenciana, la Fira Destaca ja té un ressò, no? Són de les activitats, jo crec que a nivell del que és el país, que dels poques en les quals s'intenta fomentar aquesta transferència entre el que és la ciència, la tecnologia, cap al sector industrial, no? I això va ser l'objectiu d'origen i és l'espírit que ens manté per a les següents aquestes edicions que anem a fer, pues, mantindre-ho.
I aquest objectiu primer, aquesta essència, s'ha aconseguit? O encara esteu ahí en la lluita?
Bueno, nosaltres no descansem, no és com aquell que no pots relajar-te, i estem en aquest espírit continu, no? de voler millorar, de voler que la fira i el concepte que acaba de dir de transferència cali més en tots els sectors, tant en el sector científic tecnològic com en el sector industrial, no? És l'objectiu d'aproximar-los els dos, i també pues, veure i estudiar experiències de darrere, aquelles que se milloren i aquelles que hem de canviar. M'ho ha servit de molta utilitat pues, el que és la Fira Destaca en Ruta, i les edicions que fem entre anys de Fira Destaca, no? I que ens serveix també per ensaiar pues, com fer modificacions, que tal cala aquest tema, i un d'ells que hem vist que ha tingut molt d'èxit ha sigut les taules de reptes, no? Les taules de reptes, discussions d'aquells aspectes que ens poden tindre en aquest àmbit geogràfic, ens poden tindre d'interès, no?
Així que aquest és un dels objectius, però també una de les novetats de la informació que vau fer, no, de balanç del 2019, és la creació d'un observatori de bones pràctiques.
Dins dels aspectes del que fem en la càtedra està també fomentar la divulgació científica en els més joves, no? El que és pues, a si mateixa, no?, este programa que fem de radiociència, no?, tots els anys durant el curs lectiu, i que pront anem a començar també a entregar. I també ens hem d'anar a comptar en aquest contacte en els centres d'educació, tant en els sectors de secundària com en batxillerat, en què n'hi ha un esforç molt gran per part dels professors en preparar activitats que motiven els seus estudiants, no?, en l'àmbit este de la ciència i la tecnologia. Això ens ha motivat el crear aquest observatori com un objectiu d'aquest any de bones pràctiques, en el sentit de que fomentem aquest espírit que tenen molt altruistes els professors, perquè ho fan moltes vegades fora dels seus horaris diguem de dedicació obligada de docència, i ho fan en un horari extraordinari, i que això ens han donat compte que està motivant moltíssim els estudiants, una labor molt, molt bonica, molt interessant. N'hi ha casos realment que ens han deixat molt assombrats, com tant en centres públics com els privats, pues, el Col·legi de Santa Maria, que fa un estudi d'uns tiburonets, no?, que es recuperen, crien i després els depositen i se'ls oeig quan han nascut i creien el peixet, pues, es porten a l'oceanogràfic, no? I fan un seguiment els propis estudiants de com és la vida d'aquest peixe, no? És un tauró. També un altre peix que té més de 200 milions d'anys d'existència de l'espècie, i que és el trilop, se diu. És un peix que ha viscut molts canvis climàtics i que això pot ser un motiu d'estudi, de reflexió de cara a el que ens trobem, a aquest canvi climàtic, com poden sobreviure aquestes espècies, no? I veus com fan una metodologia que jo diria que és una metodologia molt propera a una metodologia científica, perquè se documenten, ensaien i de l'experimentació pues analitzen, no? És algo que és espectacular, no? Ens ha deixat molt, molt assombrats el nivell que fan aquestes coses, aquests centres, i un motiu d'això és el que volem fer i crear una manera de premiar també aquest esforç que se fa en aquests centres.
I molts altres centres, no? Que la robòtica, bueno, jo crec que ara ja quasi tots fan alguna cosa, no? Però que també està sent una d'aquestes experiències que al final és el futur, no? Crear aquests mecanismes.
Claro, estem en una societat que cada vegada més a la robotització. La setmana passada pues, vam visitar Porcelanosella i tenien un robot ja que te saludava, se presentava, te contava inclús un xiste i te dia que si volies que te fes una foto, que després te l'envia. Estem a un sistema d'un canvi d'automatització de la indústria molt alta, i aquest canvi d'automatització pues, ve també per la robotització, no? Un dels factors molt importants. Anem a viure aquesta transformació dins de lo que és la transformació digital, de lo que se diu la indústria 4.0, i en ella va implícita també la robotització de tot el procés. Cada dia el que és la mà d'obra manual se va substituint per màquines, i les màquines pues, són màquines intel·ligents i que poden fer aquesta part, diguem, més rutinària, no? I se relega més a la part humana, la que és tot el sentit de la lògica, no?
Així doncs, també aquesta realitat, que ja comença a ser, però serà molt més en un futur, també apunta, no, a que pot ser estudiar ciència, no? Perquè dius, pues, si al final mà d'obra no farà falta tant, no? Pues, adreçar-se a la ciència, que, perquè sí que farà gent, falta gent que programe, no, aquests robots.
Claro, és el que diem, avançar cap a una societat del coneixement. La societat... que això no vol dir que renuncie a la part, diguem, també més pràctica, però que realment el nostre esforç va dirigit a aquest desenvolupament de lo que és la tecnologia i la ciència, i no tant a lo que és el procés rutinari. Això ja estarà relegat a lo que són les màquines i els robots. Quan avui entrem un dia a una indústria del nostre entorn, bàsicament la indústria ceràmica, per no parlar d'altres sectors, com automòbils, etc., veiem que hi ha molta part del procés que està automatitzat i que la mà d'obra hi té poca interferència. Està més al control d'aquesta maquinària, i inclús aquest control se fa moltes vegades en control remoto, no en la pròpia planta.
Així que aquesta és una realitat que s'ha de tenir en compte, no? I que la gent que ve jove, no? Les generacions...
Efectivament, és algo en el qual pues, mos orienta el que va ser les noves actituds i les capacitacions dels nostres futurs egressats, no? Els nostres estudiants. Anar a dirigir-se cap a aquest món tecnològic, on els coneixements científics són fonamentals per aquests avanços, per mantenir el benestar i per mantenir també els reptes que venen, no? Reptes molt importants, com és la supervivència humana. No vull ficar en una manera molt dramàtica, però sí en real, no? De que dir tot el que és la millora de recursos, dels recursos naturals, i optimització de processos i de l'energia. I aquests coneixements i aquestes actituds les tenen que inculcar als nostres estudiants.
Heu notat, des que està la càtedra en marxa, que ja 2012 va ser, quan va néixer?
No, la càtedra se va constituir l'any 2012.
No? Heu notat, perquè ja són 8 anys, no? I alguns dels joves que han passat per alguna activitat ja poden haver arribat a la universitat. N'hi ha més demanda de carreres de ciència?
Bueno,
no sabem si n'hi ha algun estudi empíric, no? O seria, però almenys la sensació la teniu.
Bueno, sí que hi ha un despertar, jo crec, que d'aquestes passions, no? No és algo d'impacte, no? Però que cada vegada pues, la gent li té menys por, diguem, a aquestes carreres científiques, en el sentit de que puguin ser molt avorrides, molt pesades, no? Sinó que ho veuen ja com una eixida de futur molt interessant, no? I tots els rames, com dius tu, la robòtica, per exemple, són pues, rames que tenen molta demanda. Uh-huh. Temes també un rebrotar, diguem, de passions també en la part de ciències pures, com les matemàtiques, també, ja hi veuen. Antes parlaves de fer matemàtiques i quina eixida té? No? Pues ara veuen la gran necessitat també en el coneixement de ciències més pures. Uh-huh. I també pues, tot el que sigui el processat, no? El que són sistemes de processament 3D i coses d'estes en temps d'informàtica, realitat augmentada, realitat virtual i tots aquests coneixements, no? La gent veus que se va aproximant. Encara tenim una competència molt gran en la gent que també pues, la seva demanda pues, és fer algo de titulació d'esport, no?
Però bueno,
és una competència que tenim ahí.
Tampoc ha d'estar renyint, no?
Exactament. En les titulacions, no?
Les xiques encara són ahí també, perquè sempre ha sigut un dels objectius, no? Especialment dels últims anys, ficar en valor dones científiques perquè vegin que també elles tenen cabuda, no? En aquest món, òbviament.
Efectivament, això és un dels objectius que ens han plantejat des de l'inici de les activitats de la càtedra, no? Resaltar el paper de les dones, una rellevància que ha tingut històrica, pareix mentira, però que han tingut la seva relevància molt gran, i dic pareix mentira perquè han sigut totalment tapades, no? I a pesar d'això, pues, estem encara ahí en aquesta pugna, no? En una societat que ens diem avançar, encara ens donem compte que la dona en el camp de la ciència i la tecnologia encara està molt apartada. És un dels objectius que ens han marcat en aquesta present ja edició que anem a fer de Fira Destaca, és seguir en aquesta línia, no? En resaltar la importància que té també de la introducció i la valorització dels coneixements que aporta també les dones, tan important en el camp de la ciència i la tecnologia, i que, com dia, lamentablement, històricament sempre han estat molt ocultes. I en canvi d'antic d'ell elles papers
destacats, però
només tenim casos tan importants com el cas de Marie Curie, no? En que inclús li se negava un premi Nobel, no? Perquè per el paper de ser dona, no?
Això avui dia, no? Esperem que ja no que ja no passi, no? A més,
entonces, pues, fem aquestes línies, sí. Fa unes edicions vam fer també unes sessions temàtiques dedicades al paper de la dona, i que tot això estem fomentant per a que també en ella cal la passió per la ciència i la tecnologia, que no vegin com un camp purament masclista, com ha estat apareix que s'hagi donat, no? a aquesta àrea, no? És una àrea important, i que ja dic que en la història tenim referències també del paper que la dona ha fet ahir i les seves aportacions.
Sí que és important no deixar això de costat, i també mirant entre els projectes d'enguany, crec que ja s'ha fet alguna cosa audiovisual, però també continuareu amb aquestes col·laboracions per tal de fer material divulgatiu i que també farà que els joves consumissin moltes d'aquestes qüestions així, no? Per contingut audiovisual, que també és una forma, suposem, d'arribar a ells.
Efectivament, d'una manera en el que aprofitem béns com són els programes estos que fem així en la ràdio, Ràdio Ciència, des dels més xicotets, ja inculcar-los el paper per la passió de la ciència, i també seguim insistint en la focalització de que les dones allà tenen que tenir molta aportació, no? Deuen d'estar allà presents i fer-les visibles, no? L'altre tema és en la mateixa fira, no? La fira d'Estaca. En la fira d'Estaca dissenyem tallers de divulgació i també d'una manera experimental veuen ells com la ciència pot ser divertida, no? A aquests nivells referents de dels escolars, uh-huh. i també a la vega que és divertida com una necessitat, no? Pel món al mos dirigim, no? El món, com dia antes, molt competitiu, un món on s'estan creant blocs molt polaritzats en el tema de control, recursos naturals, etc., no? I que han de dissenyar sistemes més compatibles per a la supervivència humana, com havia fet, havia comentat fa un moment.
Uh-huh. Així que suposem tot això i algun que altre projecte més que segurament teniu plantejat és el que porteu a Cebisama, no? Que havíem fet menció, uh-huh. perquè també és això, un any més estareu allí presentant tota aquesta programació, crec que aneu a aquest dimecres, no? D'així un parell de dies.
Efectivament, avui es comença l'edició de Cebisama. Nosaltres realment tindrem actuacions tant a la fira, però també aprofitant ara que em fas estar comentari, dir que a la setmana següent tenim també dilluns i dimarts el congrés de Qualicer, el congrés mundial de Qualicer. Allí també anem a fer una aportació a través d'unes conferències. Tornant a Cebisama, nosaltres tenim programades el proper dimecres, dia 5, a les 11 del matí, una presentació en l'estand de la Diputació de lo que és la càtedra, les activitats que va fer la càtedra i també un poc la presentació de la Fira d'Estaca de Vila-real. Uh-huh. En un àmbit, en un mig purament ceràmic, no? És la Fira de Cebisama, i que totes les innovacions i tot el que són els avanços tecnològics, els avanços també de models, etc., i tendències, pues, se donen allí. Uh-huh. Enguany, a més, en la fira, enguany se dona també l'exposició de lo que és la fira de maquinària. O sigui, se combina tant la de la ceràmica com la de maquinària i complements.
Uh-huh. I suposem els premis Alfa, no? Que també no sabem si enguany estàs al jurat.
No, no, des de l'any passat ja, després de no sé quants anys, més de 20 anys, quasi 30 anys, que ha estat en el jurat, i que ja des de l'any passat, com aquell, vaig tallar la coleta i ja no estic en els jurats dels Alfes. Uh-huh. Però sí que estem junt en la col·laboració en la Societat Espanyola Ceràmica i Vidre, uh-huh. Forma part del seu comitè assessor de la societat i ella és la responsable de l'entrega dels premis Alfa d'Or. Uh-huh. Avui crec que està esperant, se faran els premiats, no? El lliurament, uh-huh. i sabrem a veure d'empreses, ojalà pues, alguna empresa de l'entorn de Vila-real, uh-huh. pues tinga sort i se pugui aconseguir un Alfa, no? Uh-huh. Sempre.
Perquè a hores d'ara, no? O la tendència ara a la ceràmica, en quines innovacions o per quines innovacions passa? Continua el tema del gran format, no? Però bueno, així estem veient el que s'està fent ahí a la entrada del poble o a la Isida, depèn com siga, no? De porcelanosa, però clar, continua sent aquesta una de les apostes fortes del sector, el gran format.
Sí, les tendències són ixes, l'anar adaptant el gran format a l'arquitectura de la vivenda, ja que possibilita, pues, entre altres coses, el tallar la peça després, acomodar-la a lo que és el disseny, i això li dona molta mà d'obra per al que és l'arquitecte, no? Uh-huh. I el dissenyador en la seva col·locació. I aquest gran format, junt a lo que és el laminat ceràmic, el uh-huh. baixar l'espessorat, i també donar-li la búsqueda de funcionalitats a aquesta ceràmica, no? El que han parlat molts anys, de que la tendència és d'anar a dotar-li de noves funcionalitats a la ceràmica, que agarre nous mercats també i la valoritze, no? Sobretot podem dir a la ceràmica espanyola o la ceràmica europea en general. Uh-huh. Tot en la forta competència que tenen en un món tan globalitzat, no? Uh-huh. Tenim que destacar, torna a insistir, en materials que siguin més tecnològics, i per tant més valoritzats, tant en el que pugui ser en les noves funcions com també en el disseny.
I en aquestes innovacions, per a la gent que no estem ficada, no, en el món de la ceràmica, són les pròpies empreses les que tenen, diguem, grups científics, o van a les universitats, als centres d'estudi, i demanen la col·laboració, no, per a dir, mira, jo vull que m'aconseguiu això, 5 mil·límetres d'espessor, a veure com ho feu, universitat. Això com és? Van a les universitats o ells mateixos aposten per tindre grups de ciència?
Bueno, avui en dia les empreses ja tenen, disposen d'equipos de treball, equipos d'innovació, d'investigació, molt potents, perquè també tenen una altra part, que són l'instrumental que es permetisca, pues, la investigació i tal. Això no és, no evita que també seguisca i se contacte en la universitat o en els centres tecnològics, no? Normalment, el que són modificacions, processos, etc., solen portar-ho molt internament.
Per allò de la competència, suposem, no? Per evitar que pugui haver filtracions, també.
Bueno, pot ser. I el que és en noves funcionalitats sí que s'apoyen molt en els grups d'investigació de la universitat. Jo crec que és un bon binomi o trinomi, com vulguem dir-li, les col·laboracions entre el que és l'empresa, la universitat i el centre tecnològic. Saps que també formem part de l'Agència Valenciana d'Innovació, de l'AVI, estic en un dels subcomitès, concretament el d'Economia Circular, i des de l'Agència Valenciana d'Innovació, pues, se fomenta aquesta integració, no, de les tres pates, no, entre indústria, centre tecnològic i universitat. No? I d'ahí llancen projectes que animen a buscar solucions a les diferents problemàtiques que li se plantegen la indústria. No? En això vull dir que, bueno, que ahí estem encara, en aquesta col·laboració conjunta, no? Col·laboració entre universitat i empresa, i molt dirigida a buscar noves solucions i noves funcionalitats, com deia antes, a la ceràmica, no? Que ens permetisca, en síntesi, pues, fer processos que siguin ambientalment més compatibles. Tot el tema del que se diu economia circular s'integra en el procés industrial, pues, i veiem moltes empreses ja que anuncien que tenen productes en un 90% a vegades de reciclat que han reintroduït en el seu procés. També ens trobem línies de treball on tot el tema de robotització que comentàvem antes s'està introduint molt fort, molt ràpidament en aquesta indústria, no? La indústria ceràmica, i sobretot en veure noves aplicacions, en el que parlem moltes vegades d'una ceràmica fotovoltaica que pugui estar integrada arquitectònicament en la vivenda, aunque existissin, com coneixem, les cèl·lules fotovoltaiques, però no estan integrades. És una planxa que se fica damunt d'un techo i ja està. En aquest cas s'està treballant molt com podem ficar-ho incorporar dins del que és
de la peça ceràmica.
La mateixa peça, exacte. I d'aquesta manera integrar-la en l'edificació, no? Ahir, particularment, en el grup de treball meu estem treballant en aquest tema, en aquesta línia, en el que és aquesta part de recuperació de residus, reintegrar-los i buscar noves fórmules que ens permetin obtindre materials tècnicament millors, no? Això és un poc la tendència i les línies de treball.
És això, no? En un món tan global, al final, en preu per baix, pues ja poc es pot fer, així que és apostar per productes diferents i de qualitat, que al final també hi ha mercat.
Jo sempre dic que el treballar barato, pues es pan para hoy y hambre para mañana, vol dir que soluciones un parche, però no remedies, no el problema. Per què? Perquè després vindrà demà un que te ho farà més barato encara que tu. Entonces esa tendència és sempre a la baixa, i en la qual anem a perdre. Entonces lo que n'hi ha que intentar és agarrar models de valorització i que permetisquen dotar de més valor afegit a aquest material, no? Jo a vegades l'altre dia vam anar a visitar Porcelanosa, que estan en la fira i tal, no? I es dia als que m'acompanyaven que no coneixien el sector, es dia aneu a veure la idea que teniu, com si així estiguem fent els famós canters, tecnològicament no té res que veure, estem entrant en indústries que són molt avançades, molt automatitzades, i que això és un repte de cara a ser més competitius en el món de fora, no? I ahí tenim el model OISE, no? Que n'hi ha uns que el preu de venda val per dalt molt, molt més que uns altres que van per preus molt més baratos. Per tant, la pelea està en ara ahí de valoritzar-nos en el món, però almenys en el món econòmic que ens trobem.
I sí que també a Cevisa és una oportunitat per a conèixer totes aquestes inquietuds, no? Les, que bueno, que a Cevisa n'hi haurà de tot, n'hi haurà que va a preu, n'hi haurà que va a innovació, com en tot, no? Ahí n'hi ha de tot. Doncs, Juan, si et sembla, avui ho deixem per així, esperem que vagi molt bé, que també la presència de Cevisa m'ha servisca per a donar a conèixer més la càtedra i fer nous vincles, potser, perquè fora te'n vas també, enguany.
Bueno,
perquè
sempre
bueno,
n'hi ha,
sempre exportes
sempre
la marca.
Així desfora, tenim ara una invitació a Turquia, pronte, en un congrés d'aplicacions de materials, en este cas que us comentava, dels fotovoltaics, sí. Una conferència invitada que ens han fet, i sempre el tema també de preparar cursos de formatius, de capacitació, que volem fer en este cas dirigits al camp de la defensa i la seguretat, a través de nous materials, materials compostos, si vols un dia, perquè ara millor ja no hi ha temps, però un altre rato podem xerrar de materials avançats que jo crec que també poden tindre una cabida, diguem, en el nostre sector.
Doncs bé, en parlarem d'això.
T'ho dic així,
en el... Sí, en misteri, ahir, això és com les bones sèries, que te dicen ahir la mel per veure la següent, el següent episodi.
A la pròxima entrevista.
Sí, sí.
Doncs, xerrem.
Ho anotem, ho xerrem, i com sempre, agrair-te que hagis atès la nostra cridada, i parlem d'ací poc, de nous projectes.
Quan vulguis, encanta de vindre sempre.
La fibra de Másmóvil cuesta muy poco, incluso mucho menos que animar una fiesta.
¡Conga!
Y es que la fibra de Másmóvil cuesta tan poco que es gratis para siempre contratando una línea móvil. Y además, las líneas adicionales en tu móvil a mitad de precio también para siempre.
Infórmate en tu móvil, tú eliges distribuidor autorizado de Másmóvil en Avenida Francisco Tárrega 53 de Villarreal.
Másmóvil, y empieza a ahorrar.
¿Te gustaría ampliar tu formación? Apúntate a los cursos de especialización profesional Aula Mentor Villarreal, certificados por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Cursos muy asequibles, de autoedición con InDesign y marketing para pymes. Más información e inscripciones en efectevr.com. Aula Mentor Villarreal, un proyecto de colaboración entre el Ayuntamiento de Villarreal y Fundación Caixa Rural.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Liquidación en Canem Kids. Elige dos o más prendas y llévatelas todas al 50%. La mejor moda y el mejor estilo para los pequeños de la casa de entre 2 y 16 años está en Canem Kids. Nos encontrarás en Villarreal y Nules o en www.canem.es.
Hay trenes que solo pasan una vez en la vida.
Sí, son situaciones de ahorra o nunca.
Eso de ahorra o... así no se dice, es ahora o nunca.
Que no, que a mí me han dicho en Fiat que se dice así.
Así es. En Fiat hemos decidido que este enero se dice ahorra o nunca. Porque solo este mes tenemos en liquidación todos los vehículos de kilómetro cero. Ven a descubrirlo a uno de nuestros concesionarios o entra en fiat.es.
Tecno Villarreal, colaborador de Comauto en Villarreal, Avenida de Francia 62, tu punto de venta de Fiat, Alfa Romeo y Jeep en Villarreal.
En Juanjo Jove te proponemos que disfrutes de las rebajas. Ven y aprovecha los descuentos de hasta el 50%. Es el momento de renovar tu armario y estar a la moda con el mejor estilo de Juanjo Jove. Visita nuestras rebajas en la calle Mayor San Jaime 4 de Villarreal.
Nosaltres aquí, que Castelló, regidor d'Almenara. Bon dia, Quique.
Molt bon dia, Susana.
La setmana passada van hi haure molts plenaris, bueno, a distintes poblacions d'ací del voltant d'on tenim nosaltres la ràdio. Diferents pobles de Castelló van estar debatint i posant en marxa què és los, com volen abordar esta pròxima legislatura. Ja sabem que són 4 anys el que estaran legislant, però van posar en marxa el primer que s'ha debatit, no?
Sí, bueno, venim del plenari extraordinari de pressupostos, que ja vam veure un poquet que l'ambient canviava respecte als primers mesos de legislatura, i ha sigut ara en gener un poquet el que estem assentant les bases de cada partit o cada grup dels seus discursos o dels seus projectes de poble, llavors estan veient més, d'alguna manera, més fissures. Però jo crec que això no és una excusa pa dividir-nos, encara que hi hagi majories absolutes, encara que siguem 4 o 5 grups en el consistori, crec que les diferències han de servir per generar debat i per construir des de diferents mirades pues un poble millor, que per això al final és el que ens presentem, no per crear més fissures de les que ja n'hi ha històricament.
Mire, farà 3 setmanes aproximadament vam fer una entrevista a l'alcaldessa d'Almenara i li vam preguntar sobre el problema d'olors que n'hi ha en Trascastell. Ella ens deia que estava tot solventat i que allò estava tot completament sellat i que ja els veïns no patien ningun tipus de males olors. Sin embargo, en el plenari, que jo vaig estar veient, vostè li deia que el problema havia sigut deixar el polígon a mitges.
Sí, ahí el que pasa es que la empresa urbanizadora va a quebrar porque la bombolla inmobiliaria pues va a acabar como va a acabar y va a quedarse el polígon a mitges. Y a mitges significa que el carrer está bien a mitad de asfaltar, que se han acabado de asfaltar algunos ahora en una ayuda del IBACE. Significa que el enllumenat estaba a mitad fer también, que més que naus n'hi han solars, no n'hi han pràcticament naus, y també significa que el clavegueram no s'havia acabat, no hi havia una depuradora com tocaria en aquest polígon. Això provoca que se tinga que fer una obra en el 2014-2015, en pas de legislatura a una altra, i de connexió del clavegueram del polígon al clavegueram del poble per llançar els residus a la depuradora municipal, diguem.
Sí, l'alcaldessa el que ens deia és que no podien fer la depuradora perquè no tenia els permisos per a fer-la.
Sí, però nosaltres hem demanat còpies d'aquests permisos al Ministeri. El van demanar el 14 de novembre del 2019 i estem començant febrer de 2020 i encara no ens han contestat. No és que jo posi en dubte que s'hagin demanat, és que ho posen en dubte ells o me fan dubtar ells, perquè no estan demostrant que no són de fiar o que tenen coses que amagar, sobretot per la seva pròpia actitud nerviosa o inclús diria jo que despota a l'hora d'explicar estos temes. I és el que deia al principi. No entrem el tema perquè diem volem fer la vida impossible o volem molestar a l'alcaldessa d'Almenara o a la portaveu socialista d'Almenara. Ho traiem perquè hi ha uns veïns que porten 3 anys queixant-se de que tenen olor a ous podrits a casa i que ningú es fa cas. I ahí està Compromís, estic jo, està Carmen, està Miguel, està tot el col·lectiu que va escoltar-los i porta les seues protestes o les seues reivindicacions al plenari.
Una altra cosa li vaig preguntar a l'alcaldessa era la possibilitat de connectar el clavegueram d'allí amb el del poble, suposo que perquè tinguera més viabilitat, i ella em va dir que no podia tampoc perquè se trobava la carretera pel mig.
Sí, a veure, se trobava la carretera pel mig, però no seria la primera ni serà l'última que creue la carretera en una obra, sobretot per millorar la vida de la gent.
Sí, però mire, la sensació és... jo li pregunto, vostè me contesta i la sensació o lo que jo a través del pleno percibia era que l'alcaldessa té la sensació que vostè té una fixació especial en aquest tema, és a dir, perquè veurà, hi haurà més problemes en Almenara, no?
Sí, sí, evidentment, claro. En un poble gran o xicotet...
O problemes o coses que solventar, no?
Sempre n'hi ha coses, com a mínim, que millorar. Entonces, lo que passa que sí que és cert que això és un tema de salut, és un tema que afecta directament a les persones.
És que parlem tot el temps d'olor a ous podrits, però no és l'olor, és... Quins efectes provoca aquest tipus d'emanacions?
És el gas de sulfur d'hidrogen. Que l'olor als podrits és el més característic, que com deia també una veïna l'altre dia, si no fos per aquest olor no s'enteraríem i a lo millor no sabem si s'hagueren quedat dormint, que a lo millor és anar un poquet massa a l'extrem o ficar-se en un alarmisme exagerat, però hi ha que entendre també aquesta posició dels veïns i de les veïnes que estan o han estat assustades d'alguna manera i tenen fills i filles xicotets, tenen gent major que depenen d'ells.
Pues,
i...
perdone, però en el plenari l'alcaldessa deia que això estava feia mesos que estava sellat.
Bueno, feia mesos o feia anys, depenent del minut del ple en el que ho escoltem o depèn el dia com isca el sol, fa mesos o fa anys. Però és que en definitiva, jo insistisc, és un tema en el que ella no pot posicionar-se com a víctima d'esta situació, perquè així no estem buscant ni víctimes, ni victoriosos, ni res per l'estil. Simplement estem fent d'altaveu d'un barri o d'una contorna del poble que té un problema que no l'han escoltat des de l'Ajuntament i que ha trobat en compromís, com haguera pogut trobar en qualsevol altre grup, algú que els escolti i algú
bueno,
que els visca.
Els grups polítics estan per això, per escoltar el que vol el poble.
Per això ens presentem a les eleccions, per ser... les orelles i l'altaveu del poble.
Sí, i jo també veig un moment, escolteu un moment en el plenari en el que se'l cita a tots els grups per anar al dia següent a Trascastell. Van anar?
Sí, evidentment, però jo en el ple quan ho diuen, jo li contesto molt clar. I no és a mi a qui té que convidar, no sóc jo per ser regidor o ser portaveu de compromís a qui ha de convidar. Ha de convidar els veïns i les veïnes, i no ara. Fa 3 anys, quan començaren a criticar, no entenem que al final és el quid de la qüestió, no entenem com s'ha esperat 3 anys a actuar. I me dona a entendre que si Compromís no haguera anat al plenari, oiga, que així passa això en el clavegram, que hi ha veïns que tenen problemes en el seu clavegram a causa d'esta gestió, no s'haguera fet res.
I quan arriben allí, perquè vostè me diu que se'ls convida i al dia següent van...
Sí,
què es troben?
Jo vaig anar i vaig convidar, com l'Ajuntament no ho va fer, vam convidar des de Compromís als veïns i a les veïnes a anar. Vam entrar a l'estació de bombeig, allí estaven els tècnics.
I qui va anar? Van anar tots els grups o van anar...
Sí, dels no adscrits, dels secs del Partit Popular, sols va poder anar uno perquè jo també entenc que...
Però hi havia representació de tots els partits?
Sí, hi havia representació de tots els partits.
I tècnics?
I hi havia tècnics d'Hidraqua, que és l'empresa privada a la qual van vendre el servei, l'Ajuntament d'Almenara. I els veïns, sí.
I l'alcaldessa,
i també vingué la secretària. Vingué tot el grup del Partit Socialista, tot l'equip de govern, vingué al complet. També hi ha que entendre...
Se va alçar acta en aquest moment de lo que se va veure?
És una cosa que haurem de preguntar a la secretària. Jo encara no ho he pogut fer, però ho tinc pendent esta setmana de fer-ho, perquè si no entenc massa bé
i quan
quin paper.
Vostès arriben allí, què se troben? Està sellà l'estació de bombeig? Està sellà?
L'estació de bombeig, evidentment, està tancada, està sellada, i s'està invertint en un altre pou que està al costat, que també està sellat, està recentment sellat. I
ella em va dir que aquest pou estava completament buit perquè anaven uns camions i extraïen tot el residu.
Sí, de fet, casualment, quan nosaltres anem allí, hi havia un camió que per casualitat estava buidant el pou. Però...
Vostès veuen que està buidant aquest pou. És a dir, que aquest pou sí que n'hi ha invertits.
Sí, aquest pou sí que n'hi ha invertits.
I veu com el camió ho extrau. Entonces, sí. Perquè els veïns, sí, està tot sellat, sí, s'està buidant un altre pou i va un camió cisterna d'aquests que ho extrau, per què segueix sentint aquests olors?
Perquè quan plou, la terra fa filtracions a la bassa del problema, a l'estació de bombeig, i encara que les olors sí que ho reconeixen els veïns i les veïnes, són menys intenses o són més, se poden portar millor, segueixen estant ahí. Entonces, lo que a nosaltres ens dona més malícia, diguem, és que se posen dubte l'experiència dels veïns.
I quan vostès veuen tot això, allí se pot, no sé, els oients poden saber quina conversa tenen vostès allí?
Sí, jo intento tota l'estona mantindre'm un poquet al marge perquè no considere que siga jo el protagonista de la història. El protagonista és, per desgràcia, en este cas són els veïns i les veïnes, dic per desgràcia perquè són els que ho pateixen. Entonces m'intento mantenir el marge. En tot cas, pues, escoltem els tècnics d'Hidraqua, que ens fan explicació de tot el sistema, i jo us pregunto, sobretot, quines solucions, perquè m'evite les paraules que van haver allí, perquè sí que hi ha una posició, o jo ho penso així, en el que hi ha un grup que intenta posicionar-se com a víctima, no? De jo, i hi ha un, i està l'altre grup dels veïns que diu que no anem en contra de ningú, que nosaltres volem solucions.
El grup que està governant en aquest moment, per lo que jo entenc, està dient, mire, que nosaltres volem solventar-lo, i els veïns diuen, no, si no els acusem, lo que volem és que mos ho solventen. Això és el que passa en aquest moment.
Exacte. Entonces,
vostè li pregunta a l'empresa...
Hi ha
empresa...
una sèrie de paraules, però això s'ho està bien. El que me pareix més interessant és que li pregunté a l'empresa que quina solució van a veure, perquè també, per casualitat, des del 14 de novembre se veu que han tornat, o van deixar caure que han tornat a demanar permís al Ministeri per creuar la carretera.
Uh-huh.
I mentre estan passant tot això, tots els tràmits, la solució que va proposar allí el tècnic era ficar una bomba en el pou que estan vertint ara. Què passa? Aquesta bomba tornaria a tirar cap al clavegram del poble i en principi aniria més fluid i no hi haurien males olors, però no ho sabem. És una solució...
Que s'ha fet una intentona de solució, no?
Que hi ha diverses solucions damunt la taula, però no són segures. Entonces, els tècnics pues, també el que diuen és que conforme està l'ambient no se la volen jugar hasta que no tinguin alguna cosa segura. Que també, per altra banda, ho entenc.
Vostè ha vist que per part del consistori ja han fet cas, que estan intentant posar les solucions...
Sí.
I que, en definitiva, el que vostè considera és que ha aconseguit el que... el seu grup volia, que escoltaren els veïns, no?
Sí, jo crec que encara que seguirem el tema perquè no siga un parche provisional, però de moment jo crec que els objectius que s'havien marcat, que era solucionar o millorar un poquet la vida de la gent, els hem acomplit, i encara que això no va de posar-se medalles perquè és la nostra feina, i igual que un cambrer quan fica un cafè no ho celebra, doncs nosaltres quan aconseguim el nostre objectiu tampoc ho celebrem com si fos una nostra medalla, però sí que volem posar en valor aquesta tasca política, siga de compromís o siga de qui siga, de la política local a l'hora d'escoltar i de donar solució als nostres veïns i a les nostres veïnes.
Lo del pleno pues, va ser una miqueta pues, lògic. He vist que, perquè a més, després de que passara lo del pleno, he vist que vostè, que és una persona molt activa en les xarxes, pues bueno, des de Ontenyent, des de Sueca, companyeros seus el dien que d'alguna manera se sentien igual de ningunitzats en els plenos.
Sí, tenim un problema, la societat en general, que se diu adultcentrisme. Això vol dir que quan hi ha una persona jove, i en el cas de Sueca, com la meva companya Roser dia, si eres jove damunt eres dona, no? Esdevens per art de màgia un perill per a l'estatu quo. I no ho entenem molt bé, perquè aquest canvi generacional és una realitat i no podem negar-ho perquè està ahí. Però sí que vull ficar en valor una altra cosa, i crec que és una cosa que tenim molt clara en compromís, i en compromís per Almenar en concret, i és que jo no estaria, o jo, Miguel, Carmen, no estaríem de regidors en l'Ajuntament d'Almenara si no fora per gent com Ramon, si no fora per gent com Robert, si no fora per gent com Josep Ramon. Vull dir que hi ha que saber buscar aquest equilibri, i igual que Ramon, Josep Ramon, Mònica, Carmen, no veuen un perill en que figures joves i vulguem agafar el testic, pues, també els altres grups haurien de veure-ho. Jo què sé, a millor és que tota la vida vivint de la política o de les institucions públiques, ara veus perillar, o ara veuen perillar la seua caïra o el seu silló. I això ahí és quan radica el perill que mire, quan, real de aquestes persones.
Quan l'alcaldessa diga que la presidenta parla, obre i tanca els torns en els plenaris, i que és ella la que té potestat per a fer-lo, pues té raó, sap? Això és el reglament que hi ha. Si vostè demà fos alcalde, perquè, claro, imagines, vostè està dient-me que no en el cap, però mire, vostè se veuria en aquesta actitud que vostè està criticant?
No, No, senzillament, no, jo... I ara vaig a dir una cosa que potser inclús als meus propis votants... o alguns...
Mira que després la hemeroteca és molt roïna. Sí.
Però vaig fer un tuit farà dos o tres dies i jo és perquè ho pense i m'ho crec de veritat. I potser això algun sector del meu propi partit pot arribar fins i tot a molestar i jo ho sé molt, però és el que jo pense. Però si una cosa era d'agrair en l'anterior alcalde, en Vicent Gil, que igualment era del Partit Socialista, era que podies debatir en ell, que podies discutir en ell, que podies discrepar en ell. Jo he discutit molt i jo era molt jove quan ell estava d'alcalde, i més jove que ara. I vam discutir a muntó, en persones socials, en persona. Però jo avui el veig per el carrer i li dic bon dia, me puc fer un cafè en ell, puc estar xerrant d'algun tema, vull dir, puc mantenir una relació personal que ara mateix no puc. Entonces, jo me veig més en aquesta figura. Jo crec que el debatre és bonico i és enriquidor, però no té per què anar lligat a perdre les formes. I quan perds les formes és que hi ha algo més darrere. O la por a perdre la poltrona, o els nervis per amagar alguna cosa. I jo me vaig enfadar en el ple i després veig els vídeos i dic, Chequi, que relaxa't o... no entres al xoc, no us dones aquesta alegria d'entrar al seu xoc, però una cosa és indignar-se, una cosa és enfadar-se per una injustícia democràtica, per conforme tracten la democràcia o quan la moldeixen per als seus interessos, i una altra cosa és estar nerviós perquè amagues alguna cosa darrere. I no sé quina cosa exactament és, però jo crec que se veu molt bé la diferència en els vídeos retraent coses inclús que de pati d'escola, no? De tu no havies anat a interessar-te per com la situació de quan se va escapar la vaca, tu estaves per allà perquè estaven les càmeres. Sí, senyora, jo estava allí perquè estaven les càmeres perquè la reportera és amiga meua, me va dir que venia al meu poble i que anava a saludar-la. De fet, no és que en el reportatge, que ella mateixa ho ha dit en Facebook, no, que tu no has existit en el reportatge mai, en mi mai. Sí que existen a punt, faltaria més. És la tele de tots i de totes els valencians i les valencianes. No, ningú partit polític va a prohibir i ser a un altre. Però és aquesta actitud la que se fa molt cansina en el pleno. De fet, per els whatsapps els enviava a dir, jo me'n vaig a Burkina Faso i això és inaguantable.
Sí, mire, la sensació de la gent que ho estàvem sentint era que se va arribar a un grau de tensió en el que no valia la pena seguir, sobretot perquè els oients es comencen a incomodar-se i la gent que està sentint-lo es comença a sentir-se mal. Jo li ho diria més que res perquè no m'agradaria voler-li a vostè aquesta actitud que està criticant avui.
No, jo crec que és una cosa bona, tenim la joventut, no tenim l'experiència, però si una cosa tenim la joventut és que per sort hem nascut en temps en el que debatre no és un problema, o en el que venim apresos de casa de que la política no és el fi, sinó que és una eina per millorar la vida de la gent. I si estem convençuts i convençudes d'això, no tindrem mai por a perdre una poltrona, perquè no és la nostra professió. Vull dir, no...
Estic sentint-lo i cal dir que Quique Castelló estava antes en un càrrec orgànic en Compromís, que era el de...
Secretari General de Joves.
La guanya dos voltes. I clar, ja lògicament ara ja no pot seguir, però vostè té una altra empremta, no?, en Compromís.
Sí, quan naix Joves PB, bueno, venim d'un congrés fallit de Joves en Compromís i bueno, el drama d'aquest moment, però ens van refer molt bé. En el bloc jove van convocar un congrés de refundació i entre Marta Sorli i jo i bueno, i Amadeu Mezquida i molta gent que estava ahí, vam refundar el bloc jove en Joves PB. Vam obrir les portes, però no les vam obrir com una operació de maquillatge, una operació cosmètica, sinó que la vam obrir radicalment perquè ens creiem este projecte i ens creiem que som una eina a l'abast de la ciutadania valenciana per transformar-ho.
En què van fallar?
Joves PB, segurament en moltes coses. Van fallar sobretot en la inexperiència. Jo venia d'organitzar actes en el poble, en el col·lectiu local, i de sobte em vaig veure com a secretari general de tot el país. Depenia la responsabilitat de tots els pobles, de cada raconet del País Valencià que teníem que gestionar. I ara, pues, jo crec que als majors es passa un poquet això. Jo entenc la posició de que el bloc, Iniciativa, els Verds, vulguin mantindre aquesta diversitat o que tinguin por de que si s'unim tots en la fórmula que siga se perga aquesta diversitat. Però els demane sempre que tinc l'oportunitat, fixeu-vos en joves PB, no s'ha perdut aquesta diversitat. Jo he tingut en la coordinadora a gent que era més sobiranista, gent que era més ecologista, gent que estava més d'ahir perquè era d'esquerres i les altres qüestions no li donaven igual, però eren secundàries. Vull dir, hem gestionat molt bé aquesta diversitat i podem seguir gestionant-ho molt bé estant junts. I no és un perill juntar-se, tot el contrari, és unir forces, és escoltar a la gent i és reconnectar el projecte en la ciutadania. Jo crec que un fallo que ha tingut no només Compromís, sinó els partits que l'integrem, és que s'hem desconnectat de la realitat social del nostre país. Estem molt encabotats en governar, en gestionar, que està molt bé, perquè ho estem fent amb un to bé i segurament se podrà fer millor, però això no ens pot servir d'excusa per desconnectar-nos de la societat valenciana, dels nostres pobles, de les nostres comarques. És el que ens va portar als governs. Si s'oblidem d'això, tornarem a les trinxeres, tornarem a la travessia en el desert i el que ve no és un partit popular corrupte. El que ve és una ultradreta molt perillosa pels interessos dels valencians i de les valencianes i de totes les persones en general.
Vostè s'ha donat compte de l'últim que s'ha publicat, de lo que els valencians tindrem de menys?
Sí, m'ha arribat alguna cosa este matí.
Nosaltres estem ja per de baix. És a dir, cada valencià té 2.264 euros, quan la mitja són 2.568. Però estem... la financiació relega a cada valenciano con casi 1.000 euros menos que un cántabro.
Sí. Esa es la realitat d'este territori. Esa es la realitat, i esa es la realitat perquè en Almerà no hi ha escolleres, esa es la realitat perquè tenim un rodalies com el que tenim, que és indigne que ens desconnecta entre pobles, entre ciutats. Esa es la realitat per les que no tenim uns serveis socials com els que necessitem. Això és la realitat perquè no tenim una dependència com de humana, no tenim en Almenara un centre de dia públic. Això és la realitat del dia a dia dels nostres veïns, de nostres veïnes, dels nostres fills, de nostres filles i dels nostres abuelos i de nostres abueles, que són els que ens han portat fins ací.
Quique, vostè sap que el temps és el que hi ha, que jo espero que vinga a contar-me com va aquest projecte, que vostè m'ha parlat de Compromís i que vostè està d'alguna manera abanderant. I res més, esperar que li funcione molt bé i que sigui contant-me el que passa en Trascastell.
Moltes gràcies i molt bon dia.
¿Vamos a Cafetería Roma a tomar algo?
Sí, sí, al Roma. Perfecto, voy todos los días a almorzar allí.
¿Pero qué tiene la Cafetería Roma que os gusta tanto?
Pues que está todo bueno. Además, te atienden muy bien y hay un ambiente genial. Ven y compruébalo.
Sí que teníais razón. Se está de lujo.
Cafetería Roma, Avenida Río Ebro de Vila-real.
Un any més, Fundació Caixa Rural vol ajudar a desenvolupar l'activitat de les entitats socials de Vila-real. Per això obri el termini per a que les entitats presenten les sol·licituds a les subvencions de 2020. Des del 7 de gener fins al 21 de febrer, a través de la pàgina web www.fundacióncaixarural.org.
Ahora en Pepefón puedes acumular los gigas que no gastes en un mes para gastarlos el siguiente. Por eso yo he acumulado todo el aire necesario para contarte este anuncio sin volver a coger aire. Ahora con Pepefón, 25 gigas acumulables, fibra 200 megas y llamadas ilimitadas por 48,90 euros al mes. Sin permanencia y con principios incluidos. ¡Pepefón! ¡Ay!
Tu móvil, tú eliges, distribuidor autorizado de Pepefón en Avenida Francisco Tárrega 53 de Vila-real.
Nos gusta implicarnos y darlo todo por y para nuestro alumnado. Abogamos por el trato directo y personalizado, porque tú eres Estuditecles. No lo dudes y visítanos en nuestras instalaciones de la calle Molino de Vila-real, donde te informaremos de nuestro amplio catálogo de cursos.
Va, on quedem?
On anem a quedar? On sempre?
A la Lúchola!
Lúchola, el millor lloc on degustar la autèntica cuina italiana. Lúchola, la pizzeria per excel·lència.
I repetiràs en Avinguda França número 50 de Vila-real.
Agricultor. Así de fácil, 10 centímetros por anegada de ruedo y la coniza no verá. A Así de fácil, Ruedo aplicará y el pinete este verano no verá. Así de fácil, con Ruedo un regalo se llevará, distribuido por Agromaestra, 964-32-2041.
Los domingos, con Mediterráneo, la revista Lecturas te sale por 50 céntimos. Sí, has oído bien, 50 céntimos. No te la pierdas. La revista Lecturas, la mejor revista del corazón, por solo 50 céntimos, los domingos con Mediterráneo, tu periódico, el periódico de Castellón.
¿Y tú cómo has vingut?
Yo a peu.
Yo vingut en bici.
A peu, en bici, amb el cotxe, siga com siga, reposta o fes les teues compres a la tenda taula de la cooperativa. La cooperativa ara és més accessible. Vine i descobreix-ho. La cooperativa Avenida Castelló 75 de Vila-real.
I també des de Moncofar ens parlen del que va ser el ple del dijous dia 30. Tenim a l'altre costat del fil telefònic a Raül Borràs. Bon dia.
Hola, bon dia, bon dia.
Regidor per Compromís. Raül, vostès estaven un poc incòmodos perquè diuen que el PP de Moncofar va ignorar la solució que els donava a vostès per al transport escolar, no?
Sí, a veure, el tema de... Si vols et posi un poquet aixina...
En antecedents.
Un poquet la història, no? Sí, en antecedents. N'hi ha una associació, un grup de pares
sí.
importants, uns 20 o 30... famílies
sí.
Que volen, davant de la massificació de l'Institut de Nules, que ens toca anar, mos toca anar a la gent de Moncofa, per, no, que tenim assignat persona, a l'estar massificat i encara no tenim construït el nostre, el de Moncofa, que està encara en fase de memòria, pues, lo que fan és dur-los a la vall, que són uns, hi ha tres dies que estan, diguem, menys massificats. Davant de tota aquesta gent que se'n va a la vall, pues, han sí. buscat ajuda de l'Ajuntament per a veure si poden organitzar o poden ajudar-los en el tema del transport.
Uh-huh.
Davant d'això, en desembre, pues en este plenari, un mes després, el que ha fet l'equip de govern portava una moció, que per cert han tret una nota de premsa, dient que el PP, tal, sense nomenar a les famílies, com que el PP és el que proposa
sí.
que se faci el transport,
sí.
Pues lo que han volgut és que votem això en el pleno sense haver telefonat encara a la conselleria per preguntar o per veure com estaria aquesta situació. Davant d'això, nosaltres, pues, òbviament, es van dir en el plenari del dijous que havien polititzat el tema, que havien deixat de banda les famílies
sí.
i que ells havien agafat el tema com una arma de cara a la conselleria d'Educació sense haver alçat el telèfon, sense haver-se dignat a alçar el telèfon. Davant d'això,
uh-huh.
nosaltres sí que vam telefonar a la conselleria, vam estar parlant en el gabinet del conseller i després es van ficar en contacte amb el director territorial, amb Robert Roig,
sí.
i es van proposar nosaltres una opció i ells ens la van dir que podien estudiar-la, que es faria correcta. I aquesta proposta la van portar al ple i es la van rebutjar. Des de la solució nostra,
sí.
que era que s'ampliaren els instituts de referència a banda
sí.
del de Nules, que s'obriguera també als de la vall, i que així s'anaren omplint i que l'autobús que eixia de Moncofa a Nules, que fera una circular també per la vall i repartirà a tots els estudiants, que seria, ja estaria organitzat, a l'Ajuntament no li costaria diners, i simplement seria pues, fer la volteta un poc més llarga, que veiem que la solució de cara a la conselleria, que nosaltres l'oferíem, no era una gran despesa ni canviar massa coses, simplement era ampliar l'inscripció, no?, de l'alumnat als dies de referència. Davant d'això, pues, el PP pues, va preferir dir que no i que no i que no, que no es pareixia mal la proposta, que de fet es pareixia bé, però que no volien agarrar la nostra i el que volien era anar a la conselleria i tocar per telèfon i preguntar quan no havien fet res encara. Aleshores, pues, nosaltres es van votar a favor, per supost, ells van votar en contra de la nostra esmena, nosaltres volem solucionar el problema i dir, bueno, pues, si no voleu la nostra solució, que ja ens han dit allí que es pareix bé i que estava pendent d'un informe de la inspecció de zona, pues, bueno, si voleu tirar això a la basura i fer el que vosaltres voleu, ells van dir que pues, bueno, era, eren un poc massa cabuts en la seva proposta i no s'obrien a buscar altres solucions, pues bueno, allò, de fet, els pares que van vindre sí que van veure que nosaltres anàvem de bona fe i volíem solucionar les coses.
Uh-huh.
No era per penjar-nos una medalla de lo que ens van acusar, que volíem fer política i penjar-nos medalles i tal, sinó que volíem. I el que es vaig dir jo allí és que la medalla es la donava i que la proposta també, i que feren el que volien en la medalla i en la proposta. I bé, pareix ser que demanarà en cita i mos tocarà anar. I, bueno, 6 setmanes després, pues, a veure si són capaços de... Ahí, bueno, compromisos, les vaig dir també a les famílies de que, sí, que Mongafago estan a la seva disposició, que si creien que podíem ajudar-los, que nosaltres, pues, encantats de la vida, per supost.
El que sí que se va aprovar és el dret civil valencià, uh-huh, que va ser una proposta del seu grup, no?
Sí, així és. Vam presentar, previa moció, una moció que es va vindre per l'Associació de Juristes Valencians sobre el suport al dret civil valencià, que ja se va presentar fa 4 anys. De fet, ja han legislat en les Corts Valencianes sobre això, el dret civil, uh-huh, a partir de l'any 2006, quan en la reforma de l'Estatut que se va fer aleshores, pues es van anomenar, no, com a territori històric, i a partir d'ahir van començar a legislar al respecte. El que passa és que després, en el govern de Mariano Rajoy, sí, pues, es van tombar en el Constitucional, i davant d'altres territoris com Aragó, Navarra, Euskadi o Catalunya, que sí que obtenen això, no? A nosaltres, sí, pues, se ho van tirar darrere. I nosaltres, pues, l'únic que volíem era, pues, ser igual, és a dir, instar un poc a Corts, que crec que el dia 5, és a dir, sí, el dimecres, porten este mateix punt, uh-huh, pues, això donar-los el nostre suport com a municipi valencià. I d'això, pues, això, que intentarem buscar un encaix constitucional a la nostra demanda. Així sí que m'agradaria fer-te un xicotet parèntesis, sí, que mos va esmenar el Partit Popular. No volia aprovar-la, quan és la mateixa proposta que ells presenten conjuntament en Compromís, el PSOE i Podem, sí, en València.
Sí.
Però, bueno, com nosaltres vam esmenar, pues, ells mos van esmenar. La diferència és que nosaltres es vam acceptar la seva esmena quan ells volien llevar tots els nostres punts i ficar els seus. Al final vam arribar a un acord i vam fer una esmena d'addició i vam sumar els punts. Que era el mateix que volíem nosaltres en l'anterior de l'autobús, que ficar 3 punts més als, uh-huh, dos que portaven ells. Ells no van voler, ells van voler mantenir els 2 seus, es van tombar els nostres i nosaltres, pues, vam fer al revés, vam sumar, i perquè és la nostra manera d'entendre un poc, no? El municipalisme, uh-huh, de sumar propostes i anar tots cap avant. I se va aprovar, per unanimitat, sí.
També van aprovar el pla de prevenció d'incendis forestals, que no era seua, i s'ha...
No, això ve de, bueno, és una normativa, pues, que t'obliguen des de la conselleria. Si tens un territori forestal, i així Moncofa, encara que no tenim ninguna muntanya, pues, mm, tenim 3 zones en el riu,
sí,
i en el límit en Nules, en algunes cosetes de Canyars, en la zona de Molsars, que tenim alguna zona menuda de forestal, i per això estàvem obligats. Nosaltres el que sí que vam aprofitar el ple és vam llegir, per supost, el pla, i allí venen a replegar moltes mesures, a més estan econòmicament, valorades en uns 14.000 euros, i es van dir que, pues, que això devia contemplar-se i que no fora només com a 3 vegades que s'aproven plans sense una dotació econòmica i que després, pues, serveixen poc perquè no n'hi ha diners a portar a terme les mesures, no? Uh-huh. Es van dir, pues, que sí, que se faria, i bé, la veritat és que se va aprovar i van tindre allí tots en comú, van pensar lo mateix i va estar bé.
El pròxim pleno s'aprovaran pressupostos o...?
Claro, això és el que estàvem parlant al final del plenari del dijous, pues que continuem sense tenir una data. Jo després, pues, parlant en l'alcalde i tal, pues, pareix ser que anirà a final de febrer, sí, l'última setmana en l'ordinari de febrer. I, bueno, quan sapiguem alguna cosa, pues, si, uh-huh, vols, ja parlem. I
anem comentant del tema, sobre el tema.
Exacte, exacte.
Moltes gràcies, Raül Borràs, regidor, pues, de Moncofa, per la sintetització de l'últim plenari que han tingut de Moncofa. Moltes gràcies i bon dia.
Vinga, gràcies per vos, per interessar-vos. Adéu.
La fibra de Másmóvil cuesta muy poco, incluso mucho menos que animar una fiesta.
¡Conga!
Y es que la fibra de Másmóvil cuesta tan poco que es gratis para siempre contratando una línea móvil. Y además, las líneas adicionales en tu móvil a mitad de precio también para siempre.
Infórmate en tu móvil, tú eliges distribuidor autorizado de Másmóvil en Avenida Francisco Tárrega 53 de Villarreal.
Másmóvil, y empieza a ahorrar.
Enumerarlas todas aquí es imposible. Ven a Óptica Villarreal y descubre las ofertas en gafas de sol, monturas, progresivos, lentes de contacto. Si necesitas renovar tu mirada, aprovecha ahora las ofertas de Óptica Villarreal. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
Bienvenidos a la era del nuevo Nissan Juke, el crossover coupé con un diseño revolucionario y la última tecnología para que conducir sea una experiencia increíble.
Pero a ver, espera, para.
Es que no sé qué hago grabando este anuncio. Si ya puedes ir a tu concesionario, probar el nuevo Nissan Juke y comprobarlo por ti mismo.
Nissan. Innovation that excites.
Satra. Avenida Valencia 223. Castellón.
Y en Villarreal, carretera de Honda.
Come here, baby.
I arribem a les dues en punt de la vesprada temps ja per a l'actualitat esportiva amb Javi Mata i el seu equip. Nosaltres ens retrobem demà a partir de les 12:05. Que passen una molt bona vesprada. Adeu. Crazy ways.